Conexió Matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia. A partir d'avui el confinament passa de municipal a comarcal i la restauració podrà obrir una hora més per torn. Són dues de les tímides obertures a les restriccions actuals que Salut vol veure com impacten en l'evolució de la pandèmia tenint en compte l'avenç progressiu de la variant britànica del virus.
I que ara mateix s'acosta, de fet, al 20% dels casos i a mitjans del mes de març podria ser ja la dominant. De moment, pel que fa als canvis, durant els pròxims 14 dies, bars i restaurants allarguen els horaris d'esmorzars i també dinars fins a 11:15 del matí i 4:45 de la tarda, respectivament. Els gimnasos tornen a obrir amb el 30% del seu aforament i tornen també a l'activitat escoles de música i dansa autoritzades com a extraescolars. També el primer curs d'universitat recupera el seu caràcter semipresencial. I a més, les llibreries podran aixecar la persiana el cap de setmana pel seu caràcter d'equipament cultural.
No passarà el mateix per ara amb el comerç de productes i serveis no essencials, que continuarà amb uns horaris restringits de dilluns a divendres. D'aquesta manera, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns, dia 8 de febrer, i al punt de les 8 del matí repassem també altres titulars.
Les restriccions han fet baixar la transmissió del coronavirus a totes les edats, menys entre els menors de 15 anys. Són dades de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària. Els principals indicadors de la pandèmia continuen baixant mentre la pressió assistencial és encara elevada, amb prop de 700 pacients a les UCIs.
Avui han d'arribar a Catalunya prop de 32.000 dosis de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca. Només es posarà als menors de 55 anys i és previst que aquesta setmana es pugui administrar a col·lectius essencials com bombers, policies, membres de protecció civil o sanitaris que no treballen en grans centres i que no estaven inclosos en la primera fase.
El govern deixa la porta oberta a no publicar el resultat de les eleccions el proper diumenge que ve a la nit, en funció de les meses que no s'hagin pogut constituir. D'aquesta manera es vol evitar el vot tàctic dels ciutadans en jornades posteriors. Mentrestant, els ajuntaments continuen adequant espais i alguns també repeteixen sortejos per cobrir vacants.
La Generalitat convoca avui una reunió d'urgència amb representants de la taula de consens pel Delta de l'Ebre per abordar les noves mesures anunciades pel govern espanyol en relació amb la gestió d'aquest espai natural.
El Barça va superar el Betis per 2-3 amb gols de Messi, Víctor Ruiz en pròpia porteria i Trincao, que va fer el gol de la victòria al minut 86. Un triomf que manté el Barça segon a la classificació a 7 punts del líder, l'Atlètic de Madrid.
8:03 minuts del matí, obrim àrea de serveis, situació del trànsit des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora del matí continuen els problemes a la C60, aquestes cues a 5 quilòmetres que doncs deriven d'aquest accident a l'altura de la Roca al Vallès Antigranollers, es manté un carril tallat. També continuen les aturades ara a la C58 a l'altura de Sabadell en el sentit sud, i a la C32 també es formen cues entre Gavà i Viladecans d'entrada a Barcelona. De fet, encara es mantenen totes les retencions habituals a la corona de Barcelona, sobretot a la pota sud. Continuen els problemes a l'enllaç de la P7 amb la B23, també a l'autovia 2 i a la mateixa B23, dificultats d'entrada a Barcelona. A la pota nord únicament queden retencions a la C31 a Badalona i a la C58 a Ripollet, sentit Terrassa, i a la zona del Vallès també es mantenen aquests punts de densitat a la C17 a Parets i a la C59 a Caldes de Montbui. A les dues rondes també trobarem aturades, sobretot en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Tanquem portada ara amb la previsió del temps, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya i amb la Carme Farnell. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui comencem aquesta jornada amb un temps inestable, amb aquests ruixats que a hores d'ara afecten a diversos punts del Terçoet, sobretot a les Terres de l'Ebre, i la tendència és que vagin a més. Seran esporàdics i puntuals, però sí que s'anirà movent de oest cap a ells. Això vol dir que avui tindrem un temps inestable, amb aquests més tapats, amb aquests ruixats que es podran anar escapant, amb la tendència que vagin desapareixent durant la tarda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ja ha entrat en vigor el pas d'un confinament municipal a un de comarcal. A més, bars i restaurants podran allargar una hora més el torn d'esmorzars d'aquest matí i faran el mateix amb els dinars.
Aquests són només alguns petits canvis de les restriccions que es mantindran d'entrada durant els pròxims 15 dies, les properes dues setmanes a Catalunya. Tot plegat, una mínima obertura que Salut vol veure com acaba afectant a l'evolució de la pandèmia, tenint en compte la incursió també de la variant britànica. Repassem què podem fer i què no des d'avui mateix en aquesta crònica de la nostra companya Carme Defe.
Mobilitat comarcal.
Els ciutadans ja es podran moure més enllà del seu municipi. Ho podran fer per la comarca atenent a les excepcions habituals, per treballar, per atendre familiars o per anar al metge. La comarca de l'Alt Urgell i Andorra seran considerades territori únic. Per tant, els habitants d'aquesta comarca podran moure's cap a Andorra. El toc de queda es manté entre les 10 de la nit fins les 6 del matí.
Bars i restaurants.
Les mesures permetran a bars i restaurants ampliar la franja horària de 8:15 a 11:45 per esmorzar i d'una a 4:45 per dinar. La resta de mesures de la restauració queden com estaven. Fora d'aquests horaris, només es pot lliurar menjar a domicili fins a les 11 de la nit o per emportar fins les 10. L'aforament de terrasses i interiors resten limitats al 30%.
Llibreries.
La novetat és que s'equiparen els equipaments culturals i poden obrir els caps de setmana, inclús les que tinguin més de 400 metres de superfície. La resta d'equipaments queden iguals. Els aforaments seguiran al 50%.
Ensenyament.
Es manté el telemàtic a la universitat de forma general, excepte en pràctiques, però les noves mesures permeten als alumnes de primer curs fer classes semipresencials, com la que hi ha en els cicles formatius del mateix nivell. A l'escola continua l'ensenyament presencial i mixt, el batxillerat i cicles formatius.
Extraescolars de dansa i música.
Les extraescolars continuen suspeses, a excepció de les activitats de l'entorn escolar dins del grup Bombolla. Ara s'afegeixen les activitats semipresencials a escoles de dansa i música autoritzades per educació que permeten l'accés a l'àmbit reglat.
Gimnasos i competicions esportives.
Pel que fa a les competicions esportives, continuen suspeses, a excepció de les d'àmbit estatal i professional. Els gimnasos i instal·lacions esportives cobertes reobren l'interior amb un aforament limitat al 30%, grups màxims de 6 persones. Les piscines ja podien obrir amb control d'accés.
Com us hem explicat, els bars i restaurants poden des d'avui ampliar l'obertura en una hora durant els torns d'esmorzar i dinar, és a dir, fins a 11:15 del matí i 4:45 de la tarda, respectivament. I anem en directe a un d'aquests establiments que avui relaxen mesures. Ens situem a Esplugues de Llobregat, saludem els companys de TV, són en Frederic Cano i la Sara Torremocha, que estan a la cafeteria El Torrador. Molt bon dia, Sara.
Molt bon dia, doncs aquí tenim el Juanma Ciudad, que és el responsable d'aquesta cafeteria al Torrador d'Esplugues. Explica'ns què suposa això d'allargar una hora el servei d'esmorzar i de dinar per vosaltres.
De momento, esta oportunidad no es una hora más tardía, porque esto ya se tenía que haber producido antes. Esto al fin y al cabo nos va a ayudar un poquito, pero cuando nos regalan algo, si nunca hemos tenido nada antes, pues se ha de agradecer. Antes teníamos un horario que empezábamos a las 7:30 de la mañana, pero a las 7:30 de la mañana no encuentras nadie en la calle, no hay nadie en la calle. La clientela empieza a venir alrededor de las 8:30, 9:45, hasta las 9:30. Quiere decir que tenemos solamente 3/4 de hora para trabajar, 3/4 de hora para trabajar. A mediodía es diferente, hay un poquito más de margen, pero a la una tenemos ya toda la clientela esperando en la puerta para poderse sentarse. Y en 5 minutos llenamos toda la terraza, no todos los días. Si hace mal día, ese día ya sabes que no trabajas, porque dentro la gente no entra.
Bueno, aquí realment el punt fort són els esmorzars també i oferir un cafè de qualitat. Aquí teníem una tostadora de cafè.
Sí. Nosotros somos tostadores de café. Compramos un café de especialidad, no es un café comercial, un café industrial. Es un café de una cierta calidad, un café que se ha cosechado en la última temporada, en el último año, y además cumple unos cánones de trazabilidad importante. Y además la puntuación que la SCAE está siempre por encima del 80. Es que es un buen café. Además lo tostamos y está fresco siempre, está recién tostado. Es un café aromático.
Sí, aquí també estàvem veient que també el que feu són xurros, és per esmorzar i per començar molt bé el dia. També, quina oferta també teniu a nivell gastronòmic?
Bueno, además de los desayunos, que tenemos churros, pastas, bocadillos, al mediodía pues tenemos pues pizzas, torradas, ensaladas, tapas, bocadillos, muy amplio, muy amplio. Y luego también hacemos un plato al día de menú, o sea, no un menú, pero sí un plato del día.
¿Y cómo ha afectado desde la escala de la pandemia? ¿Cómo os heu anat adaptant també les circumstàncies? quanta gent teniu la mateixa plantilla i com preveieu que siguin les properes setmanes i els propers mesos?
Nosotros en el mes de marzo, cuando empezó la pandemia, digamos, éramos 12 personas en plantilla. Actualmente somos 9, 4 están en DT todavía, y la persona que tenemos viene pues es horas muy justas para cumplir los horarios que no permite la Generalitat trabajar.
Moltíssimes gràcies, Juanma Ciudad, que és el responsable de la cafeteria El Torrador d'Esplugues, així hem conegut com valoren els restauradors aquest ampliament d'una hora en els serveis d'esmorzar i de dinar.
Gràcies, Sara, evidentment també als companys de TV per aquesta connexió en directe, unes restriccions que han donat també una mica més de marge a l'actuació de negocis, com per exemple la restauració, que ara vèiem, tot i que també consideren encara que aquesta relaxació és insuficient. El cop, però, encara ha sigut més dur per altres sectors, com per exemple el del comerç, perquè confiaven especialment en aquest relaxament per poder tornar a obrir. Sobretot després que els grans centres comercials portin tancats des del 7 de gener. En canvi, però, han vist impotents com les coses continuaran de moment igual i no ho acaben d'entendre. I més, encara, després de demostrar-se, segons expliquen, que les botigues no són font de transmissió. Així ho explicava David Sánchez, president de Comertia, en declaracions a la xarxa.
Tal com es va publicar, el nivell de contagis que hi ha amb els punts de venda són mínims. De fet, els nostres treballadors, si no, estaríem en forces índex de contagis. I quan es demostra que una persona que és dependent, bàsicament els indicadors són normals o inferiors a altres feines. És a dir, gratuïtament estem consolidant, estem fent crònic unes limitacions amb unes conseqüències a nivell econòmic per companyies irreversibles sense cap ajut directe.
Com dèiem, els petits gestos d'obertura de restriccions coincideixen en un moment en què els principals indicadors de la pandèmia continuen lleugerament a la baixa. La pressió als hospitals també ha millorat una mica, per bé que encara continua sent molt alta.
Pel que fa a les dades, dèiem, en les últimes hores ha caigut el risc de rebrot 26 punts més respecte al dia anterior i se situa ara en els 431 punts. La velocitat de propagació del virus ha reculat 0,2 fins al 0,89 i pel que fa a nous contagis se n'han declarat prop de 1.300, una xifra que s'acosta al miler que Salut veu com a favorable per tal de prendre el control del virus. Poc aire, de moment, en les xifres hospitalàries, malgrat que s'ha baixat dels 700 ingressos a les unitats de cures intensives, però encara s'està lluny del màxim de 300, considerat com a òptim pel sistema sanitari. I també pugen les defuncions notificades, 47 més en les últimes hores.
El cert és que els casos de coronavirus han baixat de forma sostinguda a Catalunya en les últimes setmanes en totes les franges d'edat, excepte en la dels menors de 15 anys, en què la incidència s'ha mantingut similar i fins i tot també ha pujat.
Així ho evidencien els informes de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya, un dels principals motius que passa pel fet d'haver mantingut les escoles obertes en un escenari general de restriccions que afecten més aviat els hàbits i també mobilitat de la població adulta. Sigui com sigui, l'investigador del grup de Biologia Computacional Biocom, Sergio Alonso, explica que continua sent una evidència que l'àmbit escolar no és cap motor de transmissió.
En el cas del Covid, pel que sembla, no és tan important. Hi ha propagació, òbviament, a les escoles, i hi ha nens que s'infecten dels altres nens, però no és un motor, com s'ha vist ara amb les restriccions, que les restriccions, bàsicament, l'únic han tallat mobilitat de tota la gent, òbviament, però la mobilitat està associada amb els adults, ha tallat també la restauració, però ha deixat les escoles obertes.
Una de les comarques on més preocupa l'evolució de la pandèmia és el Pla d'Urgell. La capital, Mollerussa, és una de les ciutats de la demarcació lleidatana amb les xifres de contagi més altes. És per això que continua la crida cap a la ciutadania per tal de restringir al màxim la interacció social. Ens ho expliquen Ariadna Guiu, des de Lleida Televisió.
Els casos de Covid han augmentat les últimes setmanes en diferents poblacions del Pla d'Urgell. Mentre localitats com Sidamon i Bell-lloc es troben en un risc baix, Fondarella supera els 1.000 punts de risc de rebrot, unes xifres similars a les de Torregrossa, on en l'últim parell de setmanes s'han diagnosticat una vintena de positius per PCR.
Amb la mascareta i sempre amb l'orientat de mans i tot. Jo penso que si fem tot això, pot anar bé. Jo crec que així. A més, vull dir que Torregrossa, vull dir, mos han portat molt bé sempre, molt controlat, vull dir, a l'empeçar ja anaven a comprar la gent que no podien.
La situació també s'ha complicat a Mollerussa. A la capital de la comarca s'han duplicat els casos que es diagnostiquen a la setmana i la taxa de reproducció ha arribat a estar en els dos punts. Davant la preocupació, la Regió Sanitària de Lleida va crear comissions de seguiment amb els municipis que tenen una incidència alta. A part de Mollerussa, també hi van participar el Poal, Golmés i el Palau d'Anglesola.
I avui és previst que arribin a Catalunya gairebé 32.000 dosis de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca, un fàrmac que no es posarà als majors de 55 anys i, de fet, la idea del govern és començar a administrar-la aquesta setmana a col·lectius essencials. Un cop arribat el primer carregament de la vacuna aquest cap de setmana a Madrid, si es compleix la previsió, avui mateix se'n farà la distribució a les unitats catalanes. A mitjans de setmana, Salut la començarà a administrar, com dèiem, a professionals com bombers, policies o sanitaris que no treballen en grans centres. Les característiques d'aquesta vacuna, que no és apta per la gent gran, però obligarà a alterar el pla inicial de vacunació i així s'anirà procedint en funció de la disponibilitat de dosis. El govern calcula que a mitjans o finals de mes ja es podrà abordar la vacunació a persones de molt alt i alt risc.
Hora del matí, la Cambra de Comerç de Barcelona ha posat en marxa un hub industrial que vol donar un impuls a la mobilitat sostenible a Catalunya. Per tal d'aconseguir-ho, ha seleccionat 10 projectes que cobreixen diferents segments d'aquest àmbit, com ara la fabricació i l'estacionament de vehicles, l'energia i l'adequació dels vehicles ja existents. Més detalls en la següent crònica del nostre company Jordi Casino.
En total, la Cambra de Comerç va rebre 56 projectes i entre els finalistes hi trobem propostes relacionades amb motocicletes, patinets i bicicletes elèctriques, vehicles d'hidrogen, bateries extraïbles i sistemes de filtratge de CO2. Ara seran analitzades i aquelles que resultin més viables tiraran endavant i des del Hub es treballarà per fer-les realitat, facilitant, per exemple, l'accés a vies de finançament o la recerca d'aliances industrials. Ho ha explicat a la xarxa Jordi Pomerol, responsable de la iniciativa.
Que sigui un projecte viable i de futur. Dins de la viabilitat està l'escalabilitat, o sigui que pugui ser un projecte que signifiqui creixement, riquesa i, finalment, quina és la implicació en termes de creació de llocs de treball, impacte en el territori.
El Hub Industrial de la Mobilitat de la Cambra compta ja amb el suport de 32 socis de diferents sectors, entre els que destaquen el Consorci de la Zona Franca, el RAC, la Fira de Barcelona, el Clúster de l'Automoció, el Circuit de Catalunya i les Universitats Politècnica i Pompeu Fabra.
I a partir d'avui està prohibit als vehicles privats utilitzar els laterals de l'Avinguda Diagonal i també els de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona. L'objectiu del consistori és pacificar els laterals de forma permanent i, per tant, només permetre el pas de vehicles en alguns casos. Només hi poden circular bicicletes o vehicles de mobilitat personal, taxis, vehicles de càrrega i descàrrega, busos i veïns o usuaris d'un pàrquing, així també com clients d'hotels. A banda, la velocitat màxima de circulació serà de 30 km per hora i s'obligarà a fer girs obligatoris en alguns carrers, excepte si són taxis o bicicletes.
La Generalitat convoca avui una reunió d'urgència amb els representants de la taula de consens pel Delta de l'Ebre per tal d'abordar les noves mesures anunciades pel govern espanyol en relació amb la gestió d'aquest espai natural.
Deltebre no accepta la delimitació de costa per la pèrdua de 300 hectàrees per crear platges més amples. A més de presentar-hi al·legacions, també anuncien mobilitzacions al carrer per més endavant. És una crònica de Dani Sainz, de Canal Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Deltebre i el seu teixit econòmic i social plantaran cara al Pla de Protecció del Delta presentat per l'Estat, que implicaria un retrocés del terme municipal que podria afectar més de 300 propietats. I és que el govern espanyol proposa modificar la línia del domini marítimo-terrestre per formar una nova platja d'entre 300 i 500 metres d'amplada que permeti al Delta resistir millor l'embat dels temporals. Aquesta nova delimitació afectaria a més de 800 hectàrees de terrenys, 335 de les quals dins del terme municipal de Deltebre. Suposaria la pèrdua de terrenys agrícoles, però també de propietats urbanes al nucli nucli de Riumar. És per això que l'Ajuntament presentarà al·legacions al Ministeri per a la Transició Ecològica en paral·lel a les que presenti la taula de consens o el govern de la Generalitat.
Presentar al·legacions segurament que no serà suficient, però la veritat és que abans que mos inunde el mar, nosaltres hem d'inundar d'al·legacions, en este cas, este pla. I, per tant, este és el tràmit que tenim a hores d'ara pel termini dels mesos. I no descartem tampoc pues, la mobilització social. La mobilització social no es pot fer cada setmana, s'ha de fer quan toca i com toca, i per tant pues, hem d'anar pas a pas.
L'Ajuntament i una trentena d'entitats aplegades en el Consell de Defensa del Tebre Territori s'han reunit per fer una primera valoració del Pla Delta de l'Estat, que ja ha trobat l'oposició de tots els sectors afectats i de la Generalitat. El Consell es constituirà oficialment el pròxim 17 de febrer.
I no deixem encara aquest espai natural perquè Delta Sostenible ha organitzat aquest diumenge una neteja popular a la zona dels Filtres Verds, prop del port de l'Illa de Mar. Un punt força embrutit pels efectes del temporal Filomena. En aquesta tercera neteja ciutadana hi ha participat una cinquantena de voluntaris que han recollit diversos residus, molts dels quals plàstics.
Passant ara 20 minuts de les 8 del matí i entrem en el tram final de campanya per les eleccions de diumenge vinent. Aquesta setmana, al Notícies en Xarxa, dedicarem uns minuts cada dia a comparar els programes electorals dels partits en diferents aspectes. Avui comencem amb la sanitat. Ha recollit la informació la nostra companya Maite Polo.
Ciutadans. Asseguren que revertiran les retallades, acabaran amb la precarietat laboral dels sanitaris i reduiran les llistes d'espera. El Partit Taronja promet un pla de salut pública per potenciar l'educació sanitària aprofitant l'experiència Covid i una llei per fer efectiva l'eutanàsia. En el capítol del benestar social, una altra llei per garantir els drets de les persones grans i l'atenció a la dependència.
PDECat.
Prioritza un pacte nacional per la salut per posar la sanitat al nivell que requereix la societat i garantir 5.000 milions d'euros addicionals en els propers 5 anys. El PDECat vol crear el Centre Català de Vigilància Epidemiològica i millorar la situació de les residències. Aposta, com altres partits, per integrar els serveis sanitaris i els socials.
Esquerra Republicana de Catalunya.
Té un pla perquè tornin els professionals sanitaris que són a l'estranger i augmentar la inversió als hospitals. Esquerra donarà suport als serveis personals perquè les persones amb discapacitats puguin ser autònomes. I un tret distintiu, crearan una conselleria d'igualtat.
Partit dels Socialistes de Catalunya.
La política sanitària és el centre de l'acció de govern amb l'exministre de Sanitat Salvador Illa al capdavant. Més transparència i més recursos a la primària, incorporant-hi l'atenció a la salut mental. I a les residències, el PSC es compromet a reforçar la supervisió mèdica, potenciant també l'atenció a casa i retornar les retribucions retallades als professionals.
En Comú Podem.
Augmentaran el pressupost de salut i garantiran l'accés universal, reforçaran la primària i posaran fi a les condicions laborals precàries.
CUP, candidatures d'Unitat Popular.
Fa una crida als partits per impulsar una farmacèutica pública catalana que garanteixi l'abastiment de les vacunes i també una renda bàsica universal. La CUP vol revertir les retallades i les privatitzacions.
Partit Popular.
Promet reforçar de forma urgent la primària, dignificar els contractes i també les retribucions dels professionals i reduir les llistes d'espera. A les residències, seguiment mèdic constant integrant l'atenció sanitària i la social.
Junts per Catalunya.
Junts per Catalunya posa xifra també com el PDECat al reforç de la sanitat, 5.000 milions d'euros en 5 anys. Volen estendre els testos massius d'antígens i PCRs a tota la xarxa i a les farmàcies i reforçar l'ús de les mascaretes FFP2 i un pla de xoc per fer front a les necessitats socials.
Vox.
És l'únic partit que vol tornar les competències que té Catalunya a l'Estat. I no només les de salut, sinó totes. Suprimirien les operacions de canvi de gènere, els avortaments, i deportarien tots els immigrants il·legals i els legals que hagin comès dos delictes lleus o un de greu.
El govern català decidirà diumenge, un cop conegudes les meses no constituïdes, si publica l'escrutini de les eleccions. Una decisió que el govern diu que es prendrà amb la Junta Electoral Central i els partits. Tot plegat perquè, si una mesa no queda constituïda, la llei preveu que els electors puguin votar 48 hores després. D'aquí que si moltes meses no s'han constituït, però es coneixen resultats provisionals, alguns d'aquests vots podrien ser més tàctics. És per això que el govern es planteja fins i tot no sumar les dades perquè no hi hagi filtracions.
I Tortosa torna a celebrar avui un nou ple extraordinari per sortejar nous membres de les meses electorals de cara als comicis del proper diumenge. Fins al moment han hagut de renovar un total de 81 membres perquè la Junta Electoral de Zona els hi ha reconegut les seves al·legacions. Ens informa Dani Sanz de Aja des de Canal Terres de l'Ebre.
De les més de 500 excuses que la Junta Electoral de Zona ha aprovat, 81 pertanyen a la capital del Baix Ebre. L'alcaldessa Meritxell Roger diu que no s'han plantejat fórmules com la borsa de voluntaris perquè depèn dels canvis legals que faci la Junta Electoral.
I per tant els ajuntaments no tenim la capacitat per tal de poder decidir ni voluntaris ni canviar en definitiva com s'estableixen o com se constitueixen les meses electorals. A partir d'aquí, seguint la normativa, el que hem fet ha estat que quan ens han tramès des de Junta Electoral que faltaven membres de la mesa, perquè vull recordar que això no ho decidim els ajuntaments, sinó que és la Junta Electoral qui resol els recursos que poden presentar els ciutadans, a partir d'aquí és quan hem tornat a repetir els plens.
De moment, la xifra de persones que han aconseguit lliurar-se d'ocupar el seu lloc a una mesa electoral és semblant a la d'altres comicis, però amb una setmana per davant, a Tortosa confien en que el nombre final serà més alt que mai.
I a l'espera de saber com queden formades les meses electorals, molts municipis encara estan ultimant els preparatius perquè els comicis compleixin amb totes les mesures sanitàries. A la Garrotxa, per exemple, s'han canviat tres ubicacions a Olot i a les Preses també es treballa perquè el centre cultural disposi de la màxima amplitud, ventilació i entrades i sortides ben diferenciades. Als centres de votació hi haurà servei de neteja durant tot el dia, material de desinfecció i els membres de la mesa hauran d'estar en taules separades, més enllà de dur mascareta, pantalla protectora i guants. Des dels diferents consistoris demanen als votants que portin la papereta preparada de casa per estar al mínim temps possible al col·legi electoral. Ara són les 8:26 d'aquest dilluns, d'última setmana de campanya electoral.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Notícies en xarxa, edició matí.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
Passat l'equador de la campanya, Esquerra va reclamar un vot massiu per evitar que el PSC accepti els vots de Vox per governar. A Girona, el seu candidat Pere Aragonès demanava concentrar en ells el vot antifeixista.
Que no condicioni, perquè deixi ben clar, no que no vulguin, sinó que no puguin acceptar els vots de l'extrema dreta. I això només hi ha una manera de parar-ho. Vot massiu cap a Esquerra Republicana de Catalunya.
El diputat de Bildu, Arnaldo Otegi, va donar suport als republicans i es convertia en el protagonista inesperat del dia. La seva presència no va passar inadvertida pel candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, també de campanya Girona.
Esta Esquerra Republicana que hoy se reúne aquí con Otegi es la misma Esquerra Republicana que tiene pactado un tripartito con el Partido Socialista. ¿Cómo puede pactar un partido constitucionalista con aquellos que se hacen acompañar por los exterroristas condenados?
Els populars van fer el mateix retret als socialistes pels possibles pactes amb Esquerra i els va reptar a trencar tots els acords amb l'independentisme. El seu candidat Alejandro Fernández avisava que aplicaran tota la llei contra qualsevol experiment anticonstitucional. D'altra banda, en l'acte central de campanya, Igualada, el PDeCAT es va presentar com l'únic partit que representa la centralitat política i social i van augurar que seran la sorpresa de la nit electoral amb 6 escons. Àngels Chacón també afirmava que JxCat ja s'ha posicionat clarament.
Ahir la senyora Borràs, gràcies Laura, ens vas aclarir on és JxCat. JxCat forma part d'aquest grup del tripartit independentista d'esquerres, de la CUP, d'Esquerra Republicana i ara doncs de JxCat.
D'altra banda, Laura Borràs va demanar el vot per JxCat, assegurant que és vot útil i l'únic que garanteix que no es veuran certes aliances. Contra Vox, vots, va dir la candidata. A Girona, la CUP va reivindicar que és l'única formació que pot plantar cara a l'extrema dreta si aquests entren a l'hemicicle i que el seu vot és l'únic real cap a l'independentisme, després de 3 anys de Junts i Esquerra claudicant davant l'estat espanyol. El candidat del PSC, Salvador Illa, va prometre en un acte electoral a Girona posar en marxa un govern progressista.
Ni habrá tripartito, ni habrá procés, tendremos el gobierno progressista que Catalunya necessita.
Illa va tornar insistint en la intenció de formar un executiu amb els comuns, com ja va insinuar dies enrere. Per la seva banda, la candidata dels comuns, Jéssica Albiach, es mostrava orgullosa que certs sectors propers a Junts per Catalunya la titllin de poligonera o dona de la neteja, unes paraules que va qualificar de classisme ranci i que mostren, assegura, el nerviosisme d'aquells que volen fer-se els progressistes. Per últim, la visita de Vox a Valls i Salt va acabar amb incidents, com dissabte a Vic.
Eleccions al Parlament de Catalunya. Informació de la campanya.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Taís Trujillo i Marc Rodríguez.
Bon dia, són 8:45 del matí i avui dilluns entra en vigor la tímida flexibilització de les restriccions per la Covid. El confinament passarà municipal a comarcal i la restauració podrà obrir una hora més per esmorzar i per dinar.
De moment, les noves mesures, que tindran una durada de 2 setmanes, a més de l'ampliació d'horaris de bars i restaurants, també els gimnasos poden tornar a obrir amb el 30% de l'aforament. També tornen a l'activitat les escoles de música i dansa autoritzades i el primer curs d'universitat recupera també el seu caràcter semipresencial. Continuaran tancats, en canvi, els centres comercials i també el comerç de productes que no sigui essencial només pot obrir de dilluns a divendres, així que no podrà fer-ho al cap de setmana.
Aquests són alguns dels temes que us estem explicant avui al Notícies en Xarxa d'aquest 8 de febrer i tot seguit en repassem també d'altres en forma de titulars.
Les restriccions han fet baixar la transmissió del coronavirus a totes les edats, menys entre els menors de 15 anys. Són dades de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària. Els principals indicadors de la pandèmia de moment continuen baixant mentre la pressió assistencial és encara elevada, amb prop de 700 pacients a les UCIs.
Avui han d'arribar a Catalunya a prop de 32.000 dosis de la vacuna d'Oxford AstraZeneca. Només es posarà als menors de 55 anys i està previst que aquesta setmana es pugui administrar a col·lectius essencials com ara bombers, policies, membres de protecció civil o sanitaris que no treballen en grans centres i que no estaven inclosos en la primera fase.
El govern deixa la porta oberta a no publicar el resultat de les eleccions el mateix diumenge que ve a la nit, en funció de les meses que no s'hagin pogut constituir. D'aquesta manera es vol evitar el vot tàctic dels ciutadans en jornades posteriors. Mentrestant, els consistoris continuen adequant espais i també alguns repeteixen sortejos per cobrir vacants. En uns minuts parlarem amb José Villodre, que és president de la Junta Electoral de Vilanova i la Geltrú.
En esports, el Barça va superar el Betis per 2-3 amb gols de Messi, Víctor Ruiz en pròpia porteria i Trincao, que va fer el gol de la victòria en el minut 86. El triomf manté el Barça segon a la classificació, a 7 punts del líder, l'Atlètic de Madrid, que rep aquesta nit el Celta.
A la segona divisió, després de 5 empats, el Sabadell va sumar una victòria clau al camp de Les Palmes i el Girona va perdre a Montilivi contra el Leganés i es queda a 7 punts de la zona de play-off.
Aquest mes arrencarà una recollida de signatures per reclamar la compra i restauració de la masia pairal del president Francesc Macià a Vallmanya, al Segrià. Una iniciativa popular denuncia el mal estat de conservació de l'immoble que està declarat com a bé cultural d'interès local.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
A partir d'aquest dilluns encetem una setmana de canvis en les restriccions anti-Covid. Les noves mesures s'aplicaran amb una vigència de 14 dies en funció de l'evolució de la pandèmia.
Una flexibilització de les mesures que pretenen donar una mica d'aire als sectors més afectats. En primer lloc, el principal canvi es nota en la mobilitat. A partir d'avui, el confinament passa de ser municipal a comarcal. Es manté, però, el tancament perimetral de tot Catalunya i també continua vigent el toc de queda des de les 10 de la nit i fins a les 6 del matí.
Des d'avui també tenim més temps per esmorzar i dinar en taulats a bars i restaurants. Així, els torns passen a ser de 8:15 a 11:15 per esmorzar i de 1:00 PM a 4:45 de la tarda per dinar. Com ja passava abans, en aquestes franges poden obrir les terrasses al 100% i l'interior dels locals al 30%. La resta del dia només es podrà servir menjar per emportar o fer servei a domicili.
Un altre dels canvis destacats és el de les llibreries, que passen a ser considerades espai cultural i això els permet obrir el cap de setmana. La resta del comerç manté les restriccions i només poden obrir dissabtes i diumenges els establiments que siguin essencials. Continuen també tancades les botigues de més de 400 metres quadrats i els centres comercials.
En matèria d'educació es permet semipresencialitat pels alumnes de primer curs d'universitat. La resta mantenen classes telemàtiques. Les extraescolars continuen suspeses, a excepció de les activitats en l'entorn escolar dins del grup Bombolla. I ara també es podran fer activitats semipresencials a les escoles de dansa i música, però només les autoritzades per educació, que són les que permeten l'accés a l'àmbit reglat.
En l'activitat esportiva, els gimnasos i instal·lacions cobertes també reobren amb un aforament limitat al 30% i grups de màxim 6 persones. Les competicions continuen suspeses, a excepció de l'àmbit estatal i també professionals, tot i que ara també podran fer competició aquelles que donin accés a competicions estatals.
I com dèiem, els petits gestos d'obertura de restriccions coincideixen en un moment en què els principals indicadors de la pandèmia continuen lleugerament a la baixa. La pressió als hospitals també ha millorat una mica, per bé que encara continua sent molt alta.
En les últimes hores, el risc de rebrot ha tornat a caure de 26 punts respecte al dia anterior i això el situa en 431. La velocitat de propagació del virus ha reculat també 0,2 fins al 0,89 i pel que fa a nous contagis se n'han declarat prop de 1.300, una xifra que s'acosta al miler que Salut veu com a favorable per tal de controlar la pandèmia. Poc aire de moment en les xifres hospitalàries, tot i que s'ha baixat dels 700 ingressos a les unitats de cures intensives, però encara s'està lluny del màxim de 300 persones considerat òptim pel sistema sanitari. A més, les hospitalitzacions en números globals també han augmentat en una 50 de persones i també pugen les defuncions notificades, amb 47 més que eleven el còmput global a 19.743 persones des de l'inici de la pandèmia. I aquest dilluns és previst que arribin a Catalunya gairebé 32.000 dosis de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca, aquest fàrmac que no es posarà als majors de 55 anys, i la idea del govern és començar a administrar-la aquesta setmana a col·lectius que siguin essencials. Un cop arribat aquest primer carregament de la vacuna aquest cap de setmana a Madrid, si es compleix la previsió, avui mateix se'n farà la seva distribució a unitats catalanes. A mitjans de setmana, Salut la vol començar a administrar a professionals com bombers, policies o sanitaris que no treballen en grans centres. Les característiques d'aquesta vacuna, que no és apta per la gent gran, obligarà a alterar el pla de vacunació inicial, tot i que s'anirà procedint en funció de la disponibilitat de dosis. El govern calcula que a mitjans o finals de mes ja es podrà abordar aquesta vacunació per persones de molt alt risc o també risc alt.
I com ja us hem explicat, en l'activitat esportiva els gimnasos i les instal·lacions cobertes reobren aquesta setmana amb un aforament limitat al 30% de la seva capacitat i amb grups de màxim 6 persones. Les competicions continuen suspeses, a excepció de les d'àmbit estatal i professional. Anem a un d'aquests gimnasos. Ens situem a Vic, saludem els companys del Nou Televisió, són en Xavi Sunyer i l'Èrica Palomares. Molt bon dia, Èrica.
Molt bon dia, doncs sí, és una de les noves mesures. Els gimnasos obren a partir d'avui, però amb un aforament del 30%, i sí, és una activitat en grup només de 6 persones. Un d'aquests gimnasos és el Vic ETB, i tenim aquí el seu gerent, en Joan. Bon dia, Joan.
Hola, bon dia.
Com us ha anat sense tenir el gimnàs obert?
Bé, evidentment és una restricció important i per tant estem contents de que de moment s'hagi acabat i esperem que no torni.
Perquè com us ha afectat aquest mes?
Doncs, com tots els altres, qualsevol restricció és un problema a nivell econòmic i de satisfacció dels abonats, perquè, clar, si no poden venir, la situació es complica. I res, adaptant-nos com puguem. De fet, el que hem fet aquest últim mes és intentar mantenir una part de l'activitat de fines aquí fora, precisament, on estem ara.
I quines activitats fèieu a l'aire lliure vosaltres?
Bueno, en aquest cas nosaltres hem intentat mantenir algunes activitats dirigides, fèiem spinning, tonificació, etc. Les que hem pogut, tenint en compte que el grup de gent que ha continuat venint ha estat reduït.
I llavors, quines són les vostres perspectives amb només un aforament de 30%?
És una situació que després del segon tancament, el mes de novembre, ja estàvem. És a dir, que no és una situació nova per nosaltres, però evidentment no és agradable. Aquest cop sí que hi ha un canvi rellevant, que és que la sala fitness també s'ha de portar mascareta. Per tant, és una limitació més que està clar que no ajuda.
perquè llavors vosaltres també sou un club esportiu, i això com us ha afectat també les rutines aquestes diàries?
Doncs de forma important. Per exemple, a la piscina continuem estant en un aforament del 30% aproximadament, i això fa que no puguem tenir tots els esportistes entrenant al mateix moment, alhora, i per tant això redueix el número d'entrenaments i dificulta tot plegat, tota la gestió.
Que han tingut competicions amb aquest club esportiu o no?
No, les competicions ja fa mesos que estan parades. Jo diria que al setembre, octubre, hi va haver la sensació que es començaven, però just en aquell moment hi va haver el segon tancament de la instal·lació i la segona onada, diguem, que en diuen, i per tant es va esperar tot. Ara sembla que hi ha una mica d'obertura i algunes, les que serveixin per a classificar-se per Campionats d'Espanya, es podran fer, però bueno, això és anunci de divendres, dissabte, o sigui que estem acabant de veure com si podrà tirar-se endavant o no.
Perquè durant tots aquests mesos heu tingut moltes baixes en subscripcions o no?
Sí, està clar. La nostra instal·lació bàsicament són abonats, i tot el que són aquestes restriccions i la comunicació que es fa, doncs, de que pot ser un lloc on es pot haver-hi contagis, tot i que realment no és així, doncs fa que sigui complicat. Per tant, tot i que el número de baixes no ens ha crescut, el número d'altes ens ha baixat molt. La gent no té la suficient confiança, tot i que repeteixo que està demostrat que en instal·lacions com aquesta no hi ha contagi.
Perquè no heu tingut cap cas de contagi vosaltres o no?
Que sapiguem que s'hagi produït aquí dins, no. De gent vinculada al club i que en algun moment amb una trobada amb amics, etcètera, etcètera, s'hagi contagiat, sí.
Llavors és segur?
Sí, sí, i a més encara no fa massa es va publicar un cribatge que es va fer, si no recordo malament, el Banyoles i el GIEC, que estava per sota el 0,5 el percentatge de positius. És a dir, que és un lloc segur.
D'acord, doncs moltes gràcies, Joan. I esperem que aquestes mesures s'acabin ja.
Esperem
i que tot
sí.
Vagi bé. Doncs ja ho veieu.
Queda menys d'una setmana per les eleccions al Parlament de Catalunya i un dels principals problemes o incògnites continua sent si totes les meses electorals es podran constituir. Per tal de fer front a aquest elevat nombre d'al·legacions presentades per persones que haurien de formar part d'aquestes meses, alguns consistoris estan buscant alternatives. És el cas, per exemple, de Platja d'Aro, que posa a disposició de la Junta Electoral de Zona una bossa de voluntaris que podrien actuar com a substituts, si fos el cas. La llista es va obrir divendres i ja hi ha ciutadans apuntats. Ho ha explicat a la xarxa el seu alcalde, Maurici Jiménez, que no obstant això admet que afronten les eleccions de diumenge amb un cert neguit per la singularitat de la situació.
En tot cas, nosaltres hem convocat una bossa de voluntaris, la qual divendres doncs, ja teníem apuntades a 4 persones del poble, i òbviament quan arribi a finals d'aquesta setmana amb els voluntaris que formin part d'aquesta bossa, doncs els traslladarem a la Junta Electoral de Zona perquè determini si en vol fer ús, si no en vol fer ús i de quina manera. Perquè la Loreg dona prou eines a la Junta Electoral com per trobar fórmules perquè les meses no quedin descobertes. En tot cas sí que hi ha un mínim patiment, perquè és veritat que és una situació que no hem viscut amb anterioritat.
Busquem més reaccions a aquesta manca de membres de les meses electorals. Parlem ara amb José Villodre, que és magistrat i també president de la Junta Electoral de Vilanova i la Geltrú. Senyor Villodre, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bon dia. En el cas concret de la zona en la qual treballa vostè, quantes al·legacions s'han presentat fins ara amb motius relacionats amb la pandèmia,
Pues mire, tengo el dato delante. Hasta ayer, a la 1:30 de la tarde, llevábamos 601 alegaciones que en relación con las elecciones anteriores del año 2017, pues que casi triplica, porque fueron 250 en las elecciones de 2017, ayer eran 601 y nos queda toda esta semana.
601 de quantes persones cridades a les meses, quin percentatge representa?
Pues mire, nosotros en la circunscripción de Vilanova y Geltrú, que comprende 8 ayuntamientos, se van a constituir 177 mesas electorales, lo que hace un total de 1.593 personas, hombres y mujeres, que formarán parte de las mismas, bien en su condición de presidentes, vocales o suplentes.
És a dir, que és un percentatge elevat, no és del 50%, però podria ser del 40%, no? Calculat així
sí,
ràpid.
Sí, la veritat és que el número de alegaciones y excusas que hemos recibido ha superado todas nuestras perspectivas. De hecho, estoy haciendo memoria, en el año 2017, la Junta Electoral de Zona, nos reunimos solo una vez a la semana para resolver las alegaciones, y ahora estamos doblando turnos. Es decir, nos reunimos dos veces al día para dar respuesta rápida y ágil a todas las alegaciones que nos llegan.
¿Y com estan en el procés? ¿A quantes han contestat ja i en quin sentit? Si favorable o negativament pel que fa a la demanda de la persona que vol excusar-se d'assistir a aquesta mesa electoral?
Pues mire, nuestro tiempo de respuesta es de 24 horas. De hecho, las de ayer, domingo a la una, ya están resueltas y ya están en manos de los colaboradores de la Junta Electoral de Zona para que los notifiquen a las personas que han realizado las alegaciones. Le puedo decir, porque precisamente hicimos ayer el cómputo, el número de excusas admitidas está entre el 85 y el 90%, es decir, desde la Junta Electoral de Zona somos absolutamente conscientes de la situación que estamos viviendo y, por tanto, todas aquellas personas que han alegado y que han probado que son que integran grupos de riesgo o que bien están conviviendo con personas de grupos de riesgo que integran la mayor parte de las alegaciones, pues las estamos admitiendo. Por tanto, le repito, actualmente estamos admitiendo entre el 85 y el 90% de las alegaciones que nos llegan.
Personas que no pertanyin a un grup de risc però que senzillament tinguin por, se'ls denega l'al·legació?
Pues desafortunadament sí. Aquí me gustaría hacer una pequeña puntualización. La participación o la integración en una mesa electoral es un deber cívico, es una obligación legal, y por tanto digamos que la obligación de los miembros que formamos parte de la Junta Electoral es en principio procurar el cumplimiento de esta obligación legal. Entonces, cierto que nos han llegado bastantes alegaciones de personas que directamente nos reconocen, en un alarde de sinceridad que siempre se agradece, que nos dicen directamente: no soy grupo de riesgo, no estoy afectado de ninguna patología, no convivo con ninguna persona de grupo de riesgo, pero sencilla y llanamente tengo miedo. Y eso es total y comprensible, pero esta excusa no está entre las previstas en la Ley Electoral General, ni tampoco entra en las instrucciones o, digamos, en los criterios que tiene la Junta Electoral Central. Yo, permítame la oportunidad y estos minutos que me ofrecen para lanzar tres mensajes que los lanzo además directamente a modo telegráfico, porque sé que en la televisión el tiempo es oro. El primero es de agradecimiento. El primero de agradecimiento a todas las personas, a todos aquellos hombres y mujeres que el próximo domingo van a formar parte de las mesas electorales. Esto en general. Y en particular, por lo que a mí me toca, mi agradecimiento más profundo a todas aquellas 1.593 hombres y mujeres que van a constituir las mesas, las 177 mesas de la circunscripción de Vilanova y la Geltrú. En relación con este agradecimiento y en relación también con la entrevista que acaban de hacer, especialmente quiero agradecer a aquellas personas que han dado un paso hacia adelante, que han sido conscientes de las dificultades que tenemos para formar las mesas electorales y han dicho: aquí estoy yo, y que nos han llamado, nos han escrito y han dicho: aquí estoy yo por si hace falta. Y por tanto mi agradecimiento también a aquellas personas que nos echan una mano y que intentan facilitar que podamos constituir las mesas electorales. El segundo mensaje que creo que es el más importante de todos es de tranquilidad. Yo quiero lanzar un mensaje de absoluta tranquilidad. Los colegios electorales serán centros o espacios absolutamente seguros porque se han dedicado a los colegios electorales todos los recursos disponibles, tanto materiales como personales de la administración, para convertirlos en lugares seguros para votar. Y son seguros para votar. Y además me atrevería a decir que son mucho más seguros que la mayor parte de los establecimientos públicos que visitamos en el día a día, que supermercados, que instituciones públicas, etcétera, etcétera. Porque todos los recursos de la administración pública, materiales y personales, se han focalizado y se han volcado en garantizar la sanidad y la salud de las personas. Y por último, ya termino, el tercer punto es de ánimo, de animar a todas aquellas personas que van a votar, que vamos a votar, yo me incluyo también, transmitirles un mensaje de que acudan a los centros electorales, a los colegios electorales, porque son lugares seguros y además es el momento idóneo donde se nos da la voz a los ciudadanos para participar en esto que siempre se ha llamado, y es verdad, la fiesta de la democracia. Por tanto, insisto, gracias,
por favor, que esté todo el mundo tranquilo, que los colegios electorales son sitios seguros y, por último, que nadie se quede en casa y no vote por una cuestión de miedo o de peligro sociosanitario, porque en este caso no va a existir.
I senyor Villodre, ja per acabar, pel que fa a la circumscripció de Vilanova i la Geltrú i aquests 8 ajuntaments inclosos, pensa que es podran constituir totes les meses tenint en compte que el 85% de les delegacions han estat acceptades?
Mire, el sistema que prevé la Ley Electoral General es un sistema de rueda. Es decir, cuando admitimos una alegación, a continuación se comunica al ayuntamiento para que nuevamente haga un sorteo. Y así este sistema de rueda hasta el mismo día de las elecciones. Yo soy optimista. Yo soy optimista, ¿por qué? Porque confío en que la gente comparecerá para constituir las mesas electorales. ¿Y qué quiere usted que le diga? Somos un país muy grande. Y como somos un país muy grande, yo estoy absolutamente convencido de que la gente es perfectamente consciente de la importancia de estas elecciones y que, por tanto, cumplirá con su obligación cívica. Y, por tanto, yo creo que no me voy a equivocar. Las mesas electorales se van a constituir, pero no por nosotros, sino porque la gente es consciente de su importancia y yo creo que al final todas las mesas electorales se constituirán. Ojalá.
José Villodre, president de la Junta Electoral de Vilanova i la Geltrú, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
A ustedes, muchas gracias.
Bon dia. Victòria al Barça per 2-3 a camp del Betis. Borja Iglesias va avançar els andalusos a la primera part. Leo Messi, que havia començat el partit a la banqueta, va fer l'empat. Víctor Ruiz va fer l'1-2 en pròpia porteria, desviant una rematada de Griezmann. El mateix central del Betis va ser qui va tornar a establir les taules al marcador, rematant una centrada de Fekir. A les acaballes del partit, en el minut 86, Trincau es va estrenar com a golejador amb la samarreta blaugrana i va donar el triomf als de Koeman amb el 2-3 definitiu. El triomf manté el Barça segon a la classificació, a 7 punts del líder, l'Atlètic de Madrid, que rep aquesta nit el Celta.
I a la Lliga Iberdrola, el Barça ja és de rècord després d'haver aconseguit 15 victòries en 15 jornades. La darrera va ser dissabte contra el Logroño. I per contra, l'Espanyol no va poder puntuar aquesta jornada en la seva visita a Lezama. Les blanquiblaves van perdre per 3-0 davant l'Atlètic Club en un partit amb un clar domini de les basques, que ja havien fet els 3 gols quan només s'havia disputat mitja hora de partit.
A la segona divisió, després de 5 empats, el Sabadell va sumar una victòria clau a les Palmes. L'expulsió del porter dels canaris, Álvaro Domínguez, quan s'havia disputat mitja hora de joc, va marcar el partit. El gol, però, no va arribar fins la segona part i el va marcar Juan Hernández. El triomf serveix perquè els arlequinats surtin del descens. I el Girona s'allunya de les places d'ascens després de perdre a casa per 0-2 davant el Leganés. Santi Bueno va avançar els gironins al minut 10, però el VAR va anul·lar el gol per un ajustat fora de joc. Al segon temps, els madrilenys van portar la iniciativa i van trobar porta amb 2 gols de Kevin. És la segona derrota consecutiva dels de Francisco, que són novens a 7 punts de la zona de play-off d'ascens.
Es cierto que bueno, pues esta derrota y la de la semana pasada nos condenan a estar a bastantes puntos de distancia, pero ya digo, queda mucha segunda vuelta con enfrentamientos directos entre todos ellos. Nos hemos pasado de verdad ahora pues una ronda de 3 partidos muy difíciles y bueno, toca pensar en el siguiente, intentar acercarnos y no alejarnos más, porque sin duda es un momento en el que los equipos se van a ir metiéndole en el puesto donde van a estar a final de temporada, ¿no?
L'Espanyol jugarà avui a partir de les 9 de la nit al camp del Lugo per intentar recuperar la segona plaça.
I a la Lliga CB de bàsquet, triomf de la penya sobre un rival directe, el Múrcia. Els verdinegres es van imposar per 84-91 en un partit que els catalans van trencar a partir del tercer període. Bassas i Tòmic amb 17 punts cadascun i Brodzianski amb 16 i López Aróstegui amb 15 van ser els jugadors més determinants.
I a l'Hockey Lliga Femenina s'ha completat la primera fase de la competició i la setmana vinent arrenca la segona amb el grup que lluitarà pel play-off i el que lluitarà per evitar el descens. Ahir el Girona va aconseguir un important triomf a la pista del Cuencas Mineras, que és rival del seu grup per la permanència. Les catalanes van guanyar per 3-6 amb 5 gols de Laia Castro i un de Júlia Canal. La Iniciativa Popular sabem que el Macià engegarà aquest mes una recollida de signatures per reclamar la compra i la restauració urgent de la casa de Vallmanya, la Masia Pairal, on Francesc Macià estiuejava amb la seva família i on va celebrar diverses reunions polítiques. La recollida de signatures es farà a través d'una pàgina web i anirà acompanyada d'un manifest que la plataforma està elaborant. Proposen que sigui l'Ajuntament d'Alcarràs el responsable d'adquirir l'immoble i de realitzar una primera actuació per salvaguardar aquest patrimoni, malgrat que el consistori diu que no ho pot assumir. L'historiador i membre de Salvem Cal Macià, Marc Macià, parla del que suposa la casa per a la història.
La casa amb el temps s'ha anat deteriorant perquè no té usos, perquè ningú l'està mantenint, no? I nosaltres des de la plataforma el que diem és que, clar, una casa que de fet és l'última que queda en peu de la família Macià, de la família del president, que sabem que havia viscut allà, que havia fet reunions polítiques, que havia sigut molt important per la família, que pensem que això és un patrimoni que, arquitectònic, històric, artístic, memorial, que val la pena conservar.
La setmana passada vam explicar que el jaciment de la Ferradura d'Ulldecona havia patit un espoli. Mossos d'Esquadra, agents rurals i també arqueòlegs i membres del consistori han inspeccionat sobre la zona els danys soferts. Els companys de Canal 21 Ebre també hi han anat.
L'arqueòloga ha explicat que s'ha destapat un dels nivells en procés d'excavació barrejat en ceràmica i que desconeixen exactament què és el que s'han emportat.
Era un nivell molt fràgil perquè contenia restes de sostres i d'envans caiguts, de fets construïts en terra sense caure, i tot aquest nivell estava barrejat en ceràmica a mà i a torn. I bé, no sabem què s'han endut, però alguna cosa s'han endut perquè pel volum de que falta... Alguna cosa gran se n'ha endut, no sabem el què. Alguna peça sencera o... no sabem.
Tant el GRAP de la Universitat de Barcelona com l'Ajuntament d'Ulldecona han presentat una denúncia per intentar aclarir els fets i localitzar els responsables, tot i que no sospiten de ningú. En declaracions a Canal 21 Ebre, l'alcaldessa Núria Ventura ha recordat que, malauradament, no és el primer atac que patix el patrimoni d'Ulldecona en els últims anys.
El cantautor lleidatà Paul Joven ha llançat un nou tema musical que es titula Away, amb la col·laboració de l'Associació Lleida pels Refugiats. Els protagonistes del videoclip són refugiats establerts a la capital del Segrià i l'objectiu és parlar dels problemes de la migració, de la lluita per trobar un futur millor lluny de casa.
La xarxa de comunicació local. Turns we drift away.
there's still so much to see in this life in front of me, like pages of a book still unturned.
Notícies en xarxa, el matinal de les ràdios i televisions locals.
Bon dia. A partir d'avui el confinament passa de municipal a comarcal i la restauració podrà obrir una hora més per torn. Són dues de les tímides obertures de les restriccions actuals que Salut vol veure com impacten en l'evolució de la pandèmia, tenint en compte l'avenç progressiu de la variant britànica del virus.
I que ara mateix s'acosta al 20% dels casos i a mitjans del mes de març podria ser ja la dominant. De moment, pel que fa als canvis, durant els pròxims 14 dies, bars i restaurants allargaran els horaris d'esmorzar i també dinar fins a 11:15 del matí i 4:45 de la tarda, respectivament. Els gimnasos també tornen a obrir amb el 30% de l'aforament, tornen a l'activitat també escoles de música i dansa autoritzades com extraescolars i el primer curs d'universitat recupera el seu caràcter semipresencial.
Així hem encapçalat el Notícies en xarxa d'aquest dilluns, dia 8 de febrer, i al punt de les 9 del matí repassem també altres titulars.
Noves mesures que han donat més marge a la restauració. El cop, però, encara ha sigut més dur per altres sectors, com el del comerç, que confiava especialment en aquest relaxament per poder tornar a obrir. En declaracions a la xarxa, el president de Comertia, David Sánchez, considera que s'ha demostrat que les botigues no són font de transmissió.
Tal com es va publicar, el nivell de contagis que hi ha amb els punts de venda són mínims. De fet, els nostres treballadors, si no, estaríem en forces índex de contagis. I quan es demostra que una persona que és dependenta, bàsicament els indicadors són normals o inferiors a altres feines. És a dir, gratuïtament estem consolidant, estem fent crònic unes limitacions amb unes conseqüències a nivell econòmic per companyies irreversibles sense cap ajut directe.
En declaracions al Notícies en xarxa, el president de la Junta Electoral de Vilanova i la Geltrú, José Villodre, ha explicat que s'han triplicat els recursos presentats entre els membres cridats a formar part d'una mesa. El magistrat ha volgut fer una defensa aferrissada de la seguretat dels centres electorals.
Yo quiero lanzar un mensaje de absoluta tranquilidad. Los colegios electorales serán centros o espacios absolutamente seguros porque se han dedicado a los colegios electorales todos los recursos disponibles, tanto materiales como personales de la administración, para convertirlos en lugares seguros para votar. Y son seguros para votar y además me atrevería a decir que son mucho más seguros que la mayor parte de los establecimientos públicos que visitamos en el día a día, que supermercados, que instituciones públicas, etcétera, etcétera.
I l'Ajuntament de Platja d'Aro, que posa a disposició de la Junta Electoral de Zona una bossa de voluntaris que podrien actuar com a substituts si fos el cas. Ho ha explicat a la xarxa el seu alcalde, Maurici Jiménez, que admet que afronten les eleccions de diumenge amb un cert neguit.
En tot cas, nosaltres hem convocat una bossa de voluntaris, la qual divendres ja teníem apuntades a 4 persones del nou poble, i òbviament quan arribi a finals d'aquesta setmana, amb els voluntaris que formin part d'aquesta bossa, doncs els traslladarem a la Junta Electoral de Zona perquè determini si en vol fer ús, si no en vol fer ús i de quina manera. Perquè la Loreg dona prou eines a la Junta Electoral com per trobar fórmules perquè les meses no quedin descobertes. En tot cas sí que hi ha un mínim patiment, perquè és veritat que és una situació que no hem viscut amb anterioritat.
I en esports, el Barça va superar el Betis per 2-3 amb gols de Messi, Víctor Ruiz en pròpia porteria i Trincao, que va fer el gol de la victòria en el minut 86. Passen ara 4 minuts de les 9 del matí, moment de fer el relleu, el traspàs de cara a aquesta tercera hora del Notícies en xarxa. Vanessa Raja, molt bon dia.
Molt bon dia, Thaís.
Com sempre, comencem fent un resum del que ens explicareu.
Sí, pren nota, sí. Perquè tu que t'agrada això d'entaular-te i de menjar bé, que ets del morro fi, per dir-ho així, pren nota, perquè els propers minuts t'interessarà molt de què parlarem. Ens fa molta il·lusió presentar-vos un nou programa que comença avui, que és d'aquells que ve de gust, perquè parla de gastronomia, de bon menjar, de maridatges i de productes de proximitat. Es tracta del Gastromòbil, un espai que té com a objectiu fer-nos descobrir les virtuts de la gastronomia, en aquest cas del Baix Camp, que no és poca. Bon gust en tots els sentits, i ho comentarem d'aquí uns minuts amb la seva directora, la Mercè Roig, perquè ens expliqui també què tal aquest dia d'estrena. I després parlarem d'un gest que molts acostumen a fer precisament després de menjar, fumar-se una cigarreta, però en aquest cas poques coses bones podem explicar, de fet cap, i sí que hi ha males notícies pel que fa al vincle entre tabac i Covid. Més de 350 professionals mèdics han posat en comú com afecta la malaltia als fumadors i les perspectives no són gens bones. En parlarem amb el doctor Jacobo Sallarès, és pneumòleg i membre de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Consum de Tabac. I la conversa tranquil·la d'avui serà per abordar una realitat espinosa que no ens agrada veure, però que hi és, la de les persones que viuen al carrer. Només a Barcelona en tenim 1.200 que viuen al ras, i a la resta de Catalunya és difícil de calibrar perquè certament és que no es fan estudis en profunditat. La pandèmia tampoc no hi està ajudant gaire, la veritat. En parlem, o en parlarem, a partir de 9:45 amb el Fran Busquets. Ell és director de Reals Fundació, una entitat que fa dècades que es dedica a atendre'ls. Dit això, ara toca posar-nos al dia pel que fa al trànsit. Com estan les carreteres? És el RAC, Bernat Martínez. Molt bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora millora força la situació, tot i que encara tenim algunes retencions derivades d'incidències. A l'autovia 2, un vehicle avariat talla un carril a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, i això provoca 2 quilòmetres d'aturades. També segueix la densitat a la C60, malgrat s'ha reobert ja tot el trànsit. Encara, doncs, com a conseqüència d'aquest accident a l'altura de la Roca del Vallès, sentit Granollers, continuen les retencions de gairebé 5 quilòmetres. Per entrar a Barcelona, força millor la situació ara mateix, únicament algun punt de densitat puntual d'entrada des de, doncs, vies habituals com la C58 o l'autovia A2, i on sí que queda densitat encara és a la C17 a l'altura de Parets en sentit Vic, i a les dues rondes aturades en sentit Llobregat. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara enllestim amb la previsió del temps, com sempre, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia. Comencem avui aquesta jornada amb un temps inestable, ja amb els primers ruixats que estan afectant cap al terç oest del país, i s'espera, a més, que aquests es vagin movent d'oest cap a est. Així que mantindrem un temps inestable bona part de la jornada, però amb la tendència de que aquests ruixats vagin desapareixent durant la segona meitat del dia, a mesura que el vent de component oest es vagi imposant. També cal destacar que aquesta part d'aquests ruixats podran deixar localment tempestes, sobretot cap a la meitat sud del territori. Pel que fa a la temperatura, avui comencem el dia amb un ambient més fred que el d'ahir, excepte les cotes més altes del Pirineu, on aquí sí que la temperatura és més alta que la d'ahir en aquesta mateixa hora. I pel que fa a la temperatura màxima, avui la més alta s'ha d'enfilar fins als 16-17 graus en punts del litoral. Cap a l'interior quedarà més baixa, fins i tot hi haurà llocs on la més alta rondarà els 10 i 11 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues és una de les cites més importants de l'any a les Borges Blanques. Cap a finals de gener, la capital de l'oli sol bullir d'activitat amb les parades i activitats organitzades durant un cap de setmana a l'entorn d'aquest or líquid i comestible. Aquest any, però, la 58a edició de la Fira s'ha transformat per tal de poder-se celebrar en la situació actual. Serà una versió virtual i s'allargarà durant tot el mes de febrer. Fins al dia 28 es podrà accedir al web firaoli.online per poder passejar virtualment pels 24 expositors d'oli verge extra i els 29 de productes agroalimentaris, per veure els diferents vídeos que aniran publicant i comprar-los el que desitgem des de la distància. Com és habitual, encara que sigui virtual, aquesta Fira de l'Oli comptarà també amb convidats ben coneguts. Amb el lema "Que l'aliment sigui la teva medicina", una frase del metge grec Hipòcrates, els organitzadors han decidit que la inauguració vagi a càrrec del doctor Bonaventura Clotet, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Els ambaixadors de l'oli de qualitat de Catalunya d'enguany seran dos personatges destacats de Ponent, com són l'entrenador del Barça femení, Lluís Cortés, i la youtuber culinària Anna Terés, més coneguda com Anna Recetes Fàciles. 58a Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra i les Garrigues a les Borges Blanques. Edició virtual, disponible fins al 28 de febrer al web firaoli.online.
¿Sabías que...?
El cor sempre aconsegueix mantenir un ritme regular de contraccions. En el múscul cardíac hi ha una petita zona de cèl·lules especialitzades que funcionen com a un marcapassos, generant impulsos elèctrics que fan bategar el cor al ritme correcte. Això permet que cada hora uns 300 litres de sang siguin els que circulen per les quatre càmeres cardíaques.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, amb Vanessa Raja.
Durant els propers minuts ens mourem pel Camp de Tarragona, l'escenari del nou programa que us oferirem a partir d'avui a través de les televisions locals i amb l'objectiu de promoure l'alimentació de proximitat. Es tracta de Gastromòbil, una producció dels companys de Canal Reus Televisió i que es mourà entre Cambrils, el Baix Camp, per explicar-nos receptes del territori de forma àgil i de forma fàcil, perquè tots després intentem copiar-ho a casa. Ens inspirem, vaja. Saludem la Mercè Roig, ella és la directora del programa. Què tal? Molt bon dia, Mercè.
Bon dia, Vanessa.
Clar, suposo que arribar aquest dia, no?, el dia de l'estrena, després de la feinada que heu fet, perquè són 35 capítols on us destineu això, a explicar receptes del territori, i a més la clau és que són capítols molt curtets, 10-12 minuts, vull dir, és una cosa com molt concentrada, no? Aquesta és la clau, suposo, també?
Sí, la veritat és que la Gastromòbil és una cuina mòbil que tenim, és un carretó que fa més o menys aproximadament unes mides d'uns 2 metres d'amplada amb una vitroceràmica d'inducció i un taulell de treball que potser queda en un metre d'espai. Això significa que els cuiners que venen aquesta cuina mòbil doncs tenen una limitació d'espai i també d'estris, per exemple, no elaborem receptes que requereixin ni forn ni cap estri més enllà d'una batedora, per exemple. Aleshores, això dona com a resultat unes receptes, doncs sí, que són molt ràpides, molt fàcils de preparar i que la voluntat que tenen és que quan les vegis a casa tinguis ganes, no?, de provar de fer-les tu també.
Clar, llavors, aquesta està bé, el tema de la senzillesa, que a vegades quan veus programes de cuina veus coses que dius, és que això no ho faré mai perquè no, o no tinc els estris o no tinc les qualitats o senzillament massa complexa, quan precisament temps per estar a la cuina no és que en tinguem gaire. Però aquí hi ha una altra qüestió, i és el tema de la mobilitat i el tema de la territorialitat d'aquest programa. Explica'ns-ho.
La Gastromòbil, una miqueta la voluntat era poder fer un recorregut pel Baix Camp, no? Com comentaves, tenim dues temporades que són a Cambrils. Cambrils, aquí doncs, la coneixem i és la capital gastronòmica de la Costa Daurada. És un municipi de costa molt turístic i que té una gran quantitat de restaurants. Aleshores, vam començar a treballar amb ells perquè doncs, teníem una oferta molt àmplia i a partir d'aquí doncs, passem primer per Cambrils, per diferents indrets, tant de la costa com també d'interior, com del poble, que potser és una part, no?, que no es coneix tant. Hem anat fent recorregut amb aquesta cuina, ens ha permès poder desplaçar-nos on hi ha aquests cuiners que treballen aquests productes del territori que són característics de la demarcació de Tarragona, del Baix Camp. I vam començar a Cambrils i després ens hem desplaçat també a Prades, que és un municipi de muntanya que també, si no el més bonic, un dels més bonics de muntanya també de la comarca. I després hem anat a Riudoms, que és un municipi d'interior que no és tan turístic, no té tanta restauració, però té també un producte de proximitat que és de molta qualitat. S'hi elabora un oli d'oliva amb denominació d'origen siurana de molt bona qualitat, producte com l'avellana, que és molt característica d'aquí del Camp de Tarragona. I tot i que no té molta restauració, sí que és l'emplaçament, el bressol d'alguns dels millors cuiners del territori. És curiós. Aleshores, hem col·laborat amb aquests cuiners i ens han elaborat productes utilitzant productes de típics també d'aquest municipi, com et deia, l'avellana, el producte d'horta, l'oli d'oliva. I després hem passat també per Montroig, que Montroig és un municipi que té dos nuclis molt diferenciats, el de Miami Platja, que és costaner, i potser aquí trobarem una cuina una mica més de fusió, diferent, i també la part de municipi d'interior, del nucli de Montroig pròpiament. I a Montroig també visitem Mas Miró, que és un antic mas on Joan Miró passava totes les seves vacances, tots els estius. Aleshores, visitarem aquest mas, farem un producte, un plat, utilitzant, entre d'altres, per exemple, la garrofa, que és un producte molt característic d'aquest municipi, i aprofitarem i coneixerem també aquests espais, perquè la gastromòbil és gastronomia, sobretot, evidentment, és receptes, però també aquesta mobilitat ens permet, doncs, fer un recorregut per aquests municipis que, insisteixo, a banda de tenir un producte de qualitat excel·lent, doncs també val la pena visitar.
Clar, el fet que estiguem parlant de productes de proximitat, de productes de la zona, no vol dir que estiguem parlant necessàriament de cuina tradicional. És interessant, no?, potser aquest concepte, destacar-ho, que també hi ha cuina potser més moderna. Ara mateix estàvem veient un timbal de salmó que de tradicional no en té gaire. Per tant, no confonem els conceptes, no?
No, jo parlaria de tres tipus de plats a la gastromòbil, perquè també, com et comentava, hi ha tres temporades, hi ha llocs que són molt diferents. Aleshores, el que et comentava, per exemple, Cambrils és un municipi que té un ventall molt ampli de cuina, és a dir, és molt conegut per la cuina marinera, més tradicional, però també hi ha, doncs, cuina de fusió. També hem visitat algun restaurant que fa cuina tailandesa, per exemple, i també hi ha molts cuiners que, tot i respectar o elaborar plats molt tradicionals, també introdueixen, doncs, la seva proposta més innovadora, no? I crec que aquesta també és la gràcia, és a dir, trobarem tot tipus de plat, des d'una cassoleta, que està molt bé saber-la fer, una cassoleta de peix, que de vegades, doncs, potser la gent que no està tan avesada a cuinar, doncs, fa com a respecte, perquè sembla que tot el que sigui cuina més tradicional no la sabrem fer, només la saben fer, no?, les àvies, i no és veritat. Veureu que hi ha plats molt tradicionals, molt fàcils de fer, i també hi ha aquests plats que són més actuals, un tàrtar, que pot incorporar, o un carpaccio, per exemple, de verat, de peix més del nostre territori, i que tampoc requereix allò grans elaboracions, no? Insisteixo, hi ha alguna excepció, però contadetes.
No sé si us va costar gaire comptar amb la complicitat d'aquests restauradors, d'aquests xefs, d'aquests restaurants de la zona quan veu anar a presentar el projecte, perquè programes de cuina n'hi ha molts, i, clar, vendre's i aconseguir aquesta complicitat no sé si sempre és fàcil. Us veu trobar amb alguns problemes o no? De seguida vau veure que tenien ganes de jugar-hi.
Sempre hi ha algun cas en els quals la televisió imposa, però la veritat és que és molt curiós, perquè els cuiners en general tenen una vocació també molt didàctica, i la veritat és que de seguida tenen ganes d'explicar el que fan, i a més acostumen a fer-ho molt bé. És curiós, perquè penses, bueno, quan un està tancat a la cuina, no?, deu estar acostumat a estar treballant sol, i potser això d'explicar costarà. En la majoria dels casos no és així, i a més s'ha explicat molt bé, no?
Hi ha una qüestió que tampoc ens ha de passar per alt, que també la treballeu molt al programa, i són els maridatges, que trobo que és una cosa indispensable. Quan parles de menjar, has de parlar de com ho acompanyes. Aquí també cuideu el producte local, en aquest cas?
Sí. A més, nosaltres estem en un territori on, en pocs quilòmetres de distància, hi ha 5 denominacions d'origen de molt bona qualitat, algunes molt conegudes com la DO Priorat, però tenim la DO Montsant, Terra Alta, Conca, Tarragona. Aleshores, sí que també apostem per aquestes denominacions d'origen locals. Hem comptat allò amb cellers que ens han recomanat vins en funció de cada proposta que fèiem a cada programa, i sí que volem això, potenciar sobretot el producte local, el producte de proximitat i el producte de temporada. És a dir, anem treballant en funció de les gravacions una miqueta aquests productes que són típics de la zona. Com et deia, és molt important el vi, és molt important l'oli d'oliva, que aquí també el tenim de molt bona qualitat i també és essencial, no? Allò, no només per a les receptes, sinó també com a producte distintiu d'aquest territori. I la veritat és que en totes les receptes s'està utilitzant aquest oli d'oliva de molt bona qualitat i, a més, cada municipi sí que posa sempre en valor en els plats, encara que facin una proposta una mica més de fusió, sempre hi ha productes que són molt característics de la nostra zona i de la dieta mediterrània.
Doncs aquestes són les claus, aquest nou espai que podreu veure a partir d'avui a la vostra televisió local, Gastromòbil, en aquest cas aquest territori, aquestes comarques, aquest Camp de Tarragona, explicat a través de la seva gastronomia. La Mercè Roig és la seva directora. Moltíssima sort, moltes gràcies per aquesta bona feina que heu fet i endavant, que són 35 capítols, per tant tenim molt per aprendre d'aquesta gastronomia. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Notícies en xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
Les 9 i 20 del matí, i ja us ho dèiem al sumari, que de fet una de les coses que s'acostuma a fer, o molta gent fa després d'un bon àpat, és fumar-se una cigarreta. I de fet, ara parlarem dels fumadors i parlarem del vincle que hi ha entre el tabac i la Covid-19. Són vincles, a més, no gaire bons. I ara us explicarem per què. Perquè un fumador té més números de patir la Covid-19 amb pitjor pronòstic. Això ho diu l'Organització Mundial de la Salut. I sota aquesta premissa s'acaben de trobar 350 professionals mèdics per analitzar el vincle que hi ha entre el coronavirus i el consum de tabac i com es pateix la malaltia si s'és fumador. En volem saber més i per això hem convidat el doctor Jacobo Sallarès, és pneumòleg, és membre de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament del Tabac, de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctor Sallarès, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, encantat d'estar aquí.
Moltes gràcies. Està demostrat que el coronavirus actua diferent en un pacient que és fumador?
Sí, efectivament. Això ja ho tenim clarament demostrat en els anàlisis multivariats, és a dir, el recull de tots els estudis que s'han fet, que clarament el tabac augmenta que la infecció per Covid sigui més greu i augmenta la mortalitat per Covid.
Quins són els seus efectes?
Fonamentalment, això és un tema que està en estudi, però el que sabem és que aquest enzim que tan conegut que és l'AC2, que segur que heu sentit en el tema del Covid, és important perquè és com entra el Covid a les cèl·lules, pues el tabac augmenta l'expressió d'això. També sabem per altres infeccions que en qualsevol infecció el tabac augmenta el risc de que sigui més greu. Una pneumonia augmenta el risc de que el tabac augmenta el risc de que sigui més mortal, no?
Per tant, els símptomes són més greus, la malaltia té pitjor pronòstic, i vostè deia, i el pronòstic o les probabilitats de mort també s'eleven. En quina proporció? Ho tenen estudiat ja, això?
A veure, realment comparant el ratio en el qual s'augmenta en els metaanàlisis és d'un i pico, vull dir que això és un quasi bé doblar la freqüència, no, de mortalitat, no? O sigui que sí que el que ens indica aquest ratio és que estan augmentats, no? Està augmentada aquesta mortalitat.
I què passa amb pacients que ja tenen altres patologies associades, vinculades al tabac, també podria ser doncs un càncer de pulmó, podria ser un EPOC. En aquests casos, una persona que pateixi alguna d'aquestes malalties i s'infecti de Covid-19, quina és la situació de cara als metges que la tenen?
Pues també sabem que augmenta la mortalitat. Hi ha estudis que comencen a sortir ara en pacients amb EPOC, que és la malaltia més clarament relacionada amb el tabac, amb malaltia respiratòria crònica, que sabem que els pacients amb EPOC tenen una supervivència menor que, comparat amb els que tenen, no tenen EPOC quan s'infecten per un Covid. Mm-hmm. En el tema del càncer de pulmó no hi ha molta evidència. El que sí sabem és que sí que és veritat que la pandèmia està fent un efecte en tot el tema, el que és el retras diagnòstic, no, dels càncers, i això és una cosa important també a discutir, no?
Quines seqüeles pot deixar la Covid-19 amb un pacient que és fumador? No sé si està prou estudiat encara.
Sí, el que sabem són les seqüeles, comencem a saber el que són les seqüeles en general. Jo diria que són dos fonamentalment les més freqüents. Una és el que es diu el long COVID, o seria traducció COVID largo, no? que és aquests pacients que tenen una fatiga posteriorment a la infecció per COVID, i que això està sent molt freqüent. Potser un 60-70% de gent que passen les setmanes i continuen amb aquesta fatiga després de la infecció. I després teníem les seqüeles més de tipus respiratori, lesions fibròtiques o disminució de la capacitat d'esforç, que això, per sort, el que estem veient és que és un percentatge més baix, però que probablement pugui estar entre un 25% els que tenen alguna alteració, però els que realment tenen una limitació pulmonar com a tal en el temps és molt menor. A la influència de que si amb el tabac pot ser un factor de risc per a seqüeles, en aquest moment no tenim les dades suficients per dir-ho.
En el cas dels exfumadors, perquè ja es diu que una persona que deixi de fumar, que està molt bé, no vol dir que durant uns anys el seu cos, diguéssim, encara tingui algunes de les característiques del fet de ser fumador. També els afecta més, tot i ser exfumadors?
El que s'ha recollit com a tal és l'efecte tabac com a complet, no? És a dir, que l'efecte del tabac és una dosi acumulativa, és a dir, que el que té molt a veure és els anys que té la persona fumant i quan fumava, no? Per tant, ser exfumador, depèn del que hagi fumat prèviament, pues tindrà un efecte en el futur, no? O sigui que és tota la càrrega en el temps el que fa l'efecte, no? Llavors que sí, ser exfumador, si ha sigut molt important, té un efecte en aquesta situació, no?
I els fumadors passius, doctor? I els passius?
Home, això sempre és una àrea que costa molt d'estudiar. Així que sabem que l'efecte dels fumadors passius encara no tenim les dades suficients en COVID. Sí que sabem que els fumadors passius tenim les dades clíniques de que poden augmentar els familiars de fumadors passius el càncer de pulmó, i tenim algunes dades sobretot amb el tema de, per exemple, de dones fumadores que amb els seus fills tenen més risc d'asma, o que tinguin asma que sigui pitjor l'asma que poden tenir els fills. O sigui que tenim algunes dades en general, però no en COVID encara.
I en el cas de les vacunes, clar, és que és tot tan recent que potser costa tenir dades, però són igual d'efectives amb un fumador que amb una persona que no és fumadora, tenint en compte que el virus ataca amb més virulència?
Sí, en el tema de les vacunes és un tema que vam parlar també en aquesta reunió que vam comentar de l'ESCAT, i clarament pues, el tema de les vacunes són segures, també amb gent exfumadora, i no només això, sinó que en aquest grup tenim menys risc, no només amb la vacuna del Covid, sinó amb la de la grip i el pneumococ, perquè hi hagi menys infeccions, que aquestes infeccions poden posar en una situació greu a la persona que és exfumadora i sobretot si té comorbilitats. Llavors, absolutament són segures en aquesta població i s'han de vacunar.
Doctor Jacobo Sallarès.
La recomanació
sempre és deixar de fumar o no començar a fumar, bàsicament. Gràcies, exactament. Doctor. Gràcies per haver-nos acompanyat uns minuts. Que vagi bé. Molt bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
3 minuts de pausa. Tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. L'actualitat de més a prop.
La xarxa de comunicació local.
El 12, 13 i 14 de febrer, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya rep el violoncel·lista Narek Hakhnazaryan per interpretar dues obres capdals del repertori per a violoncel, les variacions Rococó i el Nocturne de Tchaikovsky.
Sota la batuta de Kerem Hassan sonaran també Blumin de Mahler i la suite Le Bourgeois Gentilhomme de Richard Strauss.
Venda d'entrades a auditori.cat.
Terra de poetes. Berta Rubio Faus, Rapsoda. Darrer poema d'amor. Amor, passa el temps per sota el braç com les aigües cabaloses d'un gran riu que no s'atura, i davalla vers la nit per carrers desconeguts del nostre atzar. Cada cop, molt més de pressa. Cada cop, m'he redreçat. Amor, no tenim el braç prou llarg i s'escapa de les mans tot l'horitzó i s'escapa de les mans tot el desig i l'escuma de la sang i la flama del rugit, tot davalla vers l'encontre irrevocable de l'oblit. Amor, vull abrar-me dintre teu amb arrels desafiants de puny guerrer i pujar gelosament capçada amunt vers els cims adelerats de la llavor, vers la força de l'oratge dels sentits. Amor, vull sentir-te dintre meu com l'esclat devastador que vens la nit i es batega ben segur de si mateix ales de foc, encenent arreu del cos tots els camins. Amor, encara hi som a temps. Ajuntem els nostres cors fora del pit i besem-nos amb les ungles i les dents furtivament per tot el cos. Enlairem tota la força del desig en un sol crit i ofeguem-nos en el mar tempestuós de la claror. Marcela Yats, Dins la plaquet i En va tenim voluntat de parella, editat per Papers de Versàlia.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
A Barcelona hi ha 4.200 persones que no tenen llar. I d'aquestes, unes 1.200 dormen directament al carrer. El passat mes d'abril van morir 3 persones sense llar, assassinades a la capital catalana, i ara fa pocs dies, a principis de gener, 3 més van morir per dormir al ras en plena onada de fred. I la pandèmia tampoc, la veritat és que no està ajudant a millorar-ne la situació. Des que va començar, el març de l'any passat, 21 persones sense casa han mort, 17 d'elles directament al carrer. Veure persones que dormen al carrer no ens agrada, és més, segurament desviem la mirada, fem que no ho hem vist, però és una realitat que hi és i que demostra que alguna cosa segurament està fallant en el nostre sistema, en la nostra societat, quan hi ha persones que són expulsades d'aquest sistema i no sempre ho tenen fàcil per tornar-hi a entrar. En parlem en els propers minuts amb el Ferran Busquets, és director d'Arrels Fundació, és una entitat que fa dècades que es dedica a atendre i ajudar a persones que no tenen llar. Què tal? Molt bon dia, Ferran, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Gràcies per venir.
A vosaltres.
Perquè, doncs és això, ara fa res, 3 setmanes, no arriba, teníem aquesta notícia, aquestes 3 persones mortes de fred. De fred, vull dir, no és un assassinat, no és un homicidi, no és un accident, persones que han mort per hipotèrmia a la ciutat de Barcelona. O sigui, quan això passa, vol dir que alguna cosa està fallant.
Sí, és cert que no és un assassinat, diguem, com les persones que van morir el mes d'abril, però sí que és cert que és una deixadesa, diguem, de la societat en general, diguem, no? Perquè són persones a les quals tenim reconeguts drets, el dret a l'habitatge, tant el que seria a la Constitució espanyola com als Estatuts d'Autonomia. Tots tenim clar que el dret a l'habitatge és un dret, o tenim molt clar, però no acabem d'exercir, de permetre a la gent que exerceixi els drets. Si aquestes 3 persones haguessin tingut un habitatge, no haguessin mort almenys en aquest moment, no? Evidentment, potser potser per altres patologies haguessin pogut morir en altre moment, però està clar que com a mínim que aquestes persones, el fred ha sigut un factor decisiu per la seva mort, i això ens hauria de preocupar moltíssim.
Però en tot cas sí que és cert que hi ha programes d'atenció específica per aquests dies més freds. A moltes ciutats s'activen operatius específics per atendre'ls perquè no hagin de dormir al ras, tot i que després torna al carrer, vull dir que són situacions potser són pagats, però fins i tot en aquest cas també s'ha acabat fallant.
Sí, i aquests dispositius poden servir sobretot probablement per persones que acaben d'arribar al carrer, que es troben al carrer desemparades o que acaben d'arribar en algun moment, però sobretot per les persones que porten més temps al carrer no són una solució, però no perquè aquestes persones s'hagin acostumat a viure al carrer, que aquest és una de les coses que a vegades és un discurs que qualla una mica, sinó que el problema principal és que aquestes persones estan en un espai amb el qual dormen, han trobat el seu lloc, els seus matalassos, la seva manta, els seus instruments, els seus veïns que potser els donen un cop de mà, i estem demanant a aquestes persones que llencin tot això, que deixin tot això, que vagin a un dispositiu que està a l'altra punta de la ciutat o lluny d'on estan, per estar uns quants dies i tornar després a tornar a començar una altra vegada. Si aquestes persones, la proposta fos una cosa més definitiva, més a llarg plaç, probablement les persones accedirien. I, evidentment, després hem de contemplar com s'està allí dins d'aquests espais massificats o d'aquests espais amb compartir. Ho hem de mirar una mica, no amb ulls d'un tercer que està al carrer, sinó amb ulls de si nosaltres mateixos acabarem acceptant aquesta solució. I jo crec que no.
Aquí hi ha un concepte, hi ha dos conceptes que et vull comentar. Un és el d'acostumar-se a estar al carrer. Vull dir, sembla molt difícil que una persona es pugui acostumar a viure en aquestes condicions infrahumanes.
Sí, no, crec que el concepte no seria tan... Bueno, potser sí que no és que t'acostumis, però potser que ja ho assumeixes, que aquest és el problema, no? Però bueno, tenim molts casos, eh? Sovint quan parlem, quan es parla, per exemple, de dones maltractades, i la persona diu, no vull... Per què no marxa, no? Bueno, doncs perquè la solució que li proposem no és correcta. Ah, bueno, és que potser ja està bé, s'ha acostumat. No pots acostumar a una barbaritat, ni com un maltractament, ni pots acostumar a una barbaritat com viure al carrer. El problema és que no tens més remei. I les propostes que et fan t'haurien de fer anar millor. I les propostes que estem fent sovint a les persones que dormen al carrer, com aquests espais d'emergència, no són solucions a millor. A vegades són solucions a pitjor. Però costa, entenem que costa d'entendre des d'un punt de vista d'algú que no ha estat mai al carrer.
Mm-hmm. I l'altre concepte que també m'ha cridat l'atenció és això, el fet de que se'ls ofereixi ajuda, i tu dius, a l'altra punta de la ciutat hi han de perdre aquestes petites misèries, que són els seus cartrons, el seu racó, la seva manta, segurament. Vull dir que ens pot semblar de dir, mira, a sort que els ofereixen ajuda, no l'agafen, no? Que és una frase que, per desgràcia, l'hem de sentir moltes vegades de gent que la diu, no?
Sí.
Què hem de dir davant d'aquestes afirmacions?
Clar, el que hem de dir és que quan tu vius al carrer necessites tots aquests utensilis. Llavors, si tu et fan marxar uns dies i després... O sigui, quan te trobes al carrer directament, tant és per la primera vegada que arribes, perquè arribes a la ciutat, perquè t'han robat tot el que tens, o senzillament perquè has estat un despai d'aquests de tornar al carrer, aquest moment és duríssim, perquè tu et pots trobar, tu t'estàs imaginant que aniràs al carrer i et trobaràs dormint al ras, sense res, sense cap manta, sense res. Llavors això és duríssim, doncs això genera un estrès molt gran, no? Vull dir, si a vegades estem a casa sense espai, l'estufa, la calefacció, i ens posem nerviosos, imaginem si estem al carrer i no podem ni trobar mantes, ni trobar matalassos. No és tan fàcil trobar una manta, trobar un matalàs, trobar uns cartrons, no és tan senzill si vas per la ciutat. Llavors, un cop ho trobes, això, malauradament, és un petit tresor que té la gent per poder dormir i per poder viure ja d'una manera d'uns mínims. Llavors, el que hem de fer és, sobretot, trencar aquests estigmes, que el que fan precisament és culpabilitzar persones que no tenen cap culpa.
Ara parlàvem dels efectes de la pandèmia. Estem vivint una situació excepcional des d'ara, ja farà pràcticament un any. Heu notat més gent que ha acabat al carrer a causa de la pandèmia? Quines condicions, quin perfil?
No hem acabat de trobar... ara és difícil quantificar si hi ha més gent, perquè des del moment en què fem o es fan recomptes o participem en espais que permeten quantificar, ens és difícil més fer estimacions. Sí que la percepció potser és que hi hagi més gent. El que està clar és que a la llarga, com qualsevol altra crisi, si no fem res, acabarà havent més gent. Ens estem trobant que, per exemple, el 22% de les persones, una enquesta que vam fer el maig, el 22% de les persones que estan al carrer són persones que han arribat durant la pandèmia, que no vol dir que, per exemple, en un altre any la xifra d'arribar al carrer sigui més o menys similar, una miqueta més baixa, però aquesta vegada una mica més alta. Estem parlant que hi ha un 22% de les persones, de les 1.200 persones que dormen al carrer, que fa un any o fa 6 mesos, més aviat, bueno, o des de, bueno, ara fa un any, disculpeu, no estaven al carrer. Per tant, aquestes persones eren evitables, és a dir, aquestes persones fa un any i un dia, per dir-ho així, no volien estar al carrer. No han arribat per dir un dia, tinc ganes d'anar al carrer, me'n vaig al carrer. Vull dir, s'han trobat. Per tant, com a mínim, hi ha un 22% de persones que haguessin pogut evitar si el dret a l'habitatge hagués estat garantit. Estem parlant de que el 88, entre el 88 i el 90% de les persones que dormen al carrer o d'aquestes persones que han arribat noves són homes. Estem parlant de que prop del 70% de les persones que han arribat són persones d'origen immigrant, etc. Per tant, estem parlant de situacions que... una mitjana d'uns 45 anys, estem parlant de persones molt joves que l'arribada al carrer significarà per a aquestes persones un trauma molt gran que després haurem de reconduir, perquè és que si quan aconseguim que surtin del carrer, aquesta situació tan dura de la persona i aquest impacte tan gran que té per la psicologia de la persona, és el reconduir-ho és molt complex.
Clar, jo no sé si ja esteu projectant i preveient què pot passar amb la crisi econòmica que s'està derivant de la pandèmia. Molta gent, doncs, que acabarà molt endeutada, que s'acabarà arruïnant, No sé si fins i tot es pot fer algun paral·lelisme amb la crisi anterior, on molta gent ho va perdre tot i no va tenir cap altre remei que acabar al carrer. Preveieu que això pugui acabar passant d'aquí uns mesos, potser no ara, però d'aquí uns mesos quan no hi hagi ajudes, etc, etc?
Sense cap dubte, és a dir, a qualsevol crisi aboca gent al carrer, perquè hi ha una bossa de persones que arriben a una situació de pobresa, que en el fons el que vol dir és que econòmicament no pots tirar endavant, i per tant arriba un moment que arribes al carrer. Sí que és cert que, com per exemple els casos dels bancs d'aliments, etc, la necessitat es veu molt immediatament, aquest boom que hi ha hagut ara malauradament de gent demanant a bancs d'aliments, Càritas, etc. Amb el cas de les persones que van al carrer, per la mateixa por que tenim tots arribar al carrer, aquesta por, i sobretot les persones que comencen a tenir problemes econòmics, es ralenteix bastant l'arribada al carrer, no? Perquè tu intentes, doncs primer tires dels pocs estalvis que els pots tenir, intentes aguantar sense pagar fins que et facin fora de l'espai, després a lo millor vas a casa d'algú, demanes ajuda a qui sigui, i vas aferrant-te com puguis per evitar arribar al carrer, però malauradament hi ha un grup de persones que no es poden escapar a aquesta arribada al carrer, i llavors en aquest punt és un pas molt complex per la persona.
M'agrada que hagis nomenat les entitats que es dediquen a això, doncs a recollir aliments, al Banc dels Aliments, Càritas. Hi ha una gran sensibilització social amb aquestes entitats, la gent ens hi bolquem amb aquestes entitats quan ens demanen que els hi ajudem, però no passa el mateix amb la gent que viu al carrer, no tenim aquesta sensibilitat social per ajudar-los, sembla com si arriba un moment que l'esglaó és tan baix que els deixem de veure, no? És aquesta una sensació que tenim de sensibilització social que ens falla, per una banda?
Totalment, és a dir, per una banda la pobresa està bastant criminalitzada. Això ja algun sociòleg, antropòleg o fins i tot psicòleg podria donar més pistes de què significa, perquè necessitem aquesta sensació de rebutjar el que és diferent, no? Però de fet és així, no? Si tu tens a una escola un nen amb segons quines dificultats, ja comença a haver un rebuig a vegades, no? I fins i tot el professorat en segons quins casos, no? Quan tu tens la malaltia mental ha fet un llarg recorregut sobre això, i la discapacitat física també ha fet un llarg recorregut amb això, no? En canvi, amb la pobresa encara costa molt, no? Perquè ho atribuïm a fracassos, ho atribuïm a situacions que són de la persona. Potser algú ha comès algun error, no en direm que no, no? Però malgrat aquests errors, hi ha moltíssima gent que arriba al carrer sense poder evitar-ho. I això és una cosa que, almenys nosaltres des d'arrels, intentem transmetre a la ciutadania, i certament no algú pot entendre el banc d'aliments com a mínim, o aquests bancs d'aliments, sí que el fet de donar menjar físic el ciutadà se sent millor, no? Per aquella trampa que també passa a nivell polític, per això a vegades amb la renda garantida i amb l'ingrés mínim vital, moltes de les traves que es fica a nivell administratiu és perquè en el fons s'està culpabilitzant o hi ha por al frau de les persones que estan en una situació de pobresa, no? Llavors, malauradament quan arriben les persones de càrrec, que és l'esglau més baix, diguem, en què ja no pots anar més enllà, només pots perdre la vida, com malauradament veiem en algun cas, és perquè en el fons estem culpabilitzant a les persones que van al carrer, no? Culpabilitzem una persona que a lo millor tenim la sospita de que pot cobrar 500 euros al mes de manera fraudulenta, que això caldria veure-ho. En canvi, hi ha milions i milions que s'esfraudaran per altres llocs i potser no es veu tan malament, no? I aquest plantejament seria interessant de valorar-ho. Sí.
Comentaves el tema aquest de les campanyes, una mica també pel fet aquest de, mira, dono un parell de cartrons de llet i ja em sento bé, no? Ja em sento feliç i he col·laborat a millorar aquesta societat. Ens estem autoenganyant també, no?
Bueno, s'estem autoenganyant, i jo crec que sobretot és perquè si nosaltres podem escollir entre donar 10 euros en llenties llet, en canvi no volem donar 10 euros en efectiu, és probablement perquè hi ha alguna cosa que creiem que no ens en fiem de les persones que reben aquesta ajuda, i aquest és el principal problema, no? Les crisis, si tenen alguna part positiva, és que ens apropen i ens ajuden a entendre a vegades una mica més a aquestes situacions, no? Això ens hem trobat, gent que ha perdut la feina, gent que s'ha trobat més a prop i ens ha dit, doncs, entenc una mica més que has trobat una situació de pobresa no és una qüestió de voluntat pròpia, sinó és de coses que et sobrevenen i superen a vegades, no?
Vosaltres heu denunciat a més d'una ocasió que noteu que han augmentat les agressions a les persones que viuen al carrer. A què ho atribuïu?
Bé, de fet, amb la pandèmia, una de les situacions que ens hem trobat és que amb el propi toc de queda el que ha passat és que el carrer està més buit, hi ha menys persones i les persones que estan dormint al carrer s'han trobat en una situació de més desemparament, no? Sobretot, en especial les dones han acusat més el fet de dir em sento més desprotegida i més sola. Nosaltres creiem que la porofòbia, com es diu, o aquest tipus d'agressions a persones que dormen al carrer creixen sobretot perquè aquesta sensació d'impunitat que té el propi agressor. No? Vull dir, ens hem trobat amb 3 assassinats ara al mes d'abril i fa molts anys que no veiem una situació com aquesta, no? Com el cas de Rosario Andrenal de fa uns 10 anys, o bueno, no recordo exactament, però fa bastants anys, diguem. Llavors són situacions molt complicades que creiem que el que acaba fent és aquesta criminalització de la pobresa, que aquest és el problema, no? Si tu creus que la persona a qui ataques tindrà menys capacitat de defensar-se, doncs probablement aquestes agressions augmentaran.
Per cert, d'aquests tres casos, d'aquests tres assassinats del mes d'abril, se n'ha tret l'aigua clara, perquè no se n'ha tornat a parlar gaire més enllà del que és la notícia en si.
Bueno, malauradament els processos judicials ràpids no són, no? En aquest cas sí que sabem que la persona està detinguda, està a la presó, de fet fa poc sembla ser que es va intentar va fer un intent de fuga però el procés judicial continua. Nosaltres estem com a acusació popular, però bueno, també estem en acusació popular d'una altra persona, d'una noia que va morir probablement violada i assassinada, bueno, assassinada segur i violada probablement també, farà també un parell d'anys, i el procés judicial també estem com a acusació popular i el procés judicial continua d'una manera molt lenta, com el cas d'aquest últim cas del passeig Sant Joan, d'una persona que va ser ferida per una bala de la Guàrdia Urbana, i en aquest sentit també el procés judicial encara ni s'ha iniciat pràcticament, no? Sí, és un problema que tots aquests moments siguin tan lents, però en aquests moments no hi ha moltes novetats, malauradament.
Mm-hmm. Els processos són lents per la seva naturalesa o perquè la justícia és lenta en general?
Bueno, és una bona pregunta, però jo crec que per les dues coses, no? Vull dir, a vegades tens una mica la sensació que, en el cas, per exemple, d'aquests assassinats a l'abril, tens una mica la sensació de que si en lloc de ser una persona que està dormint al carrer arriba a ser uns veïns que van a tirar la brossa, la reacció social pública hagués sigut molt diferent, no? Però quan es tracta de persones que estan dormint al carrer, doncs sembla que hi hagi una mica més d'indulgència, diguem, a nivell de lo que passa, no? Però evidentment jo crec que la justícia és lenta i tan lenta com en el sentit de que hi ha persones que estan dormint al carrer i això no deixa ser una injustícia també, clar.
Ara hem parlat de casos molt extrems, que són agressions, en aquest cas amb resultat de mort de gent que està dormint al carrer, però també és cert, i vosaltres ho detecteu perfectament, que molesten. Hi ha molta gent que es queixa, veïns que no els volen tenir al barri, que no els volen tenir al parc del costat de casa, o al portal o al caixer que tenen a la cantonada. Hi ha moltes denúncies de veïns que fan això, queixar-se de la presència d'aquests sense llar. Vull dir, torneu una altra vegada al tema de la invisibilitat i el jo no vull això a casa meva.
Sí, de fet això passa també quan s'obre un mateix recurs, no? Quan s'obre un recurs, allò el que diuen els anglosaxons de no al pati del darrere, no? Llavors aquest és un dels problemes. De fet, el cas aquest del senyor que va ser ferit per una bala de la Guàrdia Urbana va començar perquè una veïna, que sembla que és habitual d'aquestes trucades, trucava perquè aquella persona li molestava. Però aquesta persona que ha estat ferida per la bala i aquesta veïna que suposa que li molesta, m'agrada explicar que aquest senyor estava just al costat d'una llar d'infants i no havia hagut cap queixa. Tots sabem que a les llars d'infants, els pares i les mares, quan els nostres fills poden estar una miqueta en risc, assalten totes les alarmes i molt més. Doncs aquesta persona estava just al costat d'una llar d'infants i no havia hagut absolutament cap queixa. Per tant, és obvi que no hi havia hagut cap risc. En canvi, una veïna va desencadenar tot això que ha passat, i això és molt greu. Per altra banda, ja hem rebut moltes trucades i molts comunicats de veïns dient estic indignat pel que ha passat, jo l'he vist cada dia i és una persona totalment inofensiva i que no havia d'haver arribat d'aquesta manera per res. Tenim molts veïns que l'ajudaven, molts veïns que el veien com un veí més, i una veïna que el menys tenia ha provocat aquesta cosa que sort, afortunadament, no ha acabat amb una mort, però que ha estat molt a punt d'acabar així.
Estem a 7 dies d'unes eleccions, en aquest cas al Parlament de Catalunya. Ferran, no sé si, sense parlar poc de projectes per millorar l'accés a l'habitatge, per millorar la situació de la gent que viu al carrer, no se'n parla gaire, els programes electorals, o com a mínim els actes electorals no? Quina sensació tens?
Sí, no, comparteixo absolutament, no? És a dir, sobretot quan parlem, quan estem en una situació com la que estem, no? que es menja tot el que pugui passar, però està clar que és un dels problemes que no se'n parla suficient, de la pobresa ni del dret a l'habitatge. A vegades es diu una mica així, com qui no vol la cosa, però sí que ens trobem a aquestes eleccions més autonòmiques, que hi ha molt poca visió d'aquesta sensació. El dret a l'habitatge és bàsic, bueno, nosaltres el que demanem és sobretot a nivell del govern català, que aquesta estratègia que es va iniciar i es va impulsar i està totalment aturada, que reactivi i sobretot que es motivi i es forci, per dir-ho així, i enforça amb tot el significat de la paraula, els municipis perquè atenguin a les persones que dormen al carrer des d'un punt de vista local. Hi ha molta negació dels municipis per a no voler atendre a ningú, i això és un dels problemes més greus que hi ha també.
El recompte de Barcelona el tenim bastant clar, tot i que segurament és inexacte, lògicament, sí. Però costa molt trobar dades de Catalunya, per exemple, o d'altres grans ciutats de Catalunya. Per què?
Bueno, perquè per una banda els municipis més petits poden tenir més o menys clar quina és la seva realitat, però sí que és veritat que és una realitat que s'amaga, no? A vegades quan un problema no està quantificat, doncs al final hi ha un joc dialèctic de dades que al final pues, és un contra l'altre. La realitat és que hi ha persones sense llar a totes les grans ciutats catalanes, sense cap dubte, i precisament els municipis menys grans, per dir-ho així, tenen molta facilitat per resoldre això, perquè estem parlant de persones que potser pot arribar a una cinquantena, en casos com Girona, Lleida, potser estem parlant d'uns 60, 50, 70 persones com a molt. Això és molt fàcil de resoldre, sempre diem, amb tota la modèstia, si és que es pot dir modèstia, però bueno, si una entitat com Arrels pot estar allotjant a 200 persones, doncs un ajuntament com Girona, com de Lleida, com Tarragona, doncs evidentment pot atendre les 60 o 70 persones que tenen sense cap mena de dubte, no? És qüestió de ficar-se.
Tu que fa ja un temps que t'hi dediques, que estàs vinculat a Arrels Fundació, més o menys uns 20 anys, dues dècades, vull dir, com has vist evolucionar el fenomen del sensellarisme en aquest temps?
Bé, la veritat és que jo vaig començar fa 20 anys com a voluntari, com a director porto 8 anys, però sí que és veritat que l'evolució que jo he vist és que almenys fa 20 anys la sensació era, bueno, l'atenció a les persones sense llar és una intenció més o menys d'anar fent, no? i d'anar tirant endavant, però crec que ara tenim molt clar, bueno, ja fa anys que tenim molt clar, però no fa 20, diguem, que tenim molt clar que és solucionable aquest problema, no? Potser aquesta és la diferència amb aquests 20 anys, no? Per una banda, és a dir, és perfectament possible que no hi hagi ningú dormint al carrer, que la màquina que aboca gent al carrer és molt potent comparada amb la capacitat que tenim de reconduir-ho, potser sí, però ens preocupa a vegades que quan es parla de pobresa parlem molt del que portem fent, no? I ens satisfem amb, mira, ja estem fent molt, però mirem molt poc el que ens falta, no? En canvi, en altres situacions, com la situació sanitària, mirem més el que ens falta i el que portem fent està molt bé, però tenim molt clar que hem d'acabar. I crec que hem de canviar aquest imaginari cap a que erradicar que no hi hagi ningú dormint al carrer és fonamental. I el primer pas per erradicar això és que la ciutadania vegi que no hi ha... que les persones no estan al carrer perquè volen, sinó perquè no podem fer-ho d'una altra manera.
Però després tenim casos, per exemple, com la nau industrial que es va incendiar a Badalona ara fa un parell de mesos. Home, no hi ha gent que ha vist al carrer, però òbviament les condicions amb les quals estaven vivint en aquella nau no eren acceptables ni de bon tros. No sé si estàvem davant d'una punta d'un iceberg que tampoc s'ha volgut rascar gaire més després d'aquestes realitats, d'aquests assentaments il·legals, de gent que viu com pot, malviu com pot. No se n'ha volgut saber gaire cosa més, no?
Bueno, és que de veritat aquestes persones, si no estan vivint al carrer, és perquè van tenir la sort, entre cometes, de trobar un espai on poder refugiar-se. Però si aquella nau no hagués existit o altres nau no haguessin existit, aquestes persones, sense cap dubte, estarien al carrer. És a dir, al final, quan parlem d'aquest... A vegades quan es parla de persones que dormen al carrer en municipis del voltant de la ciutat, en el fons la raó principal és perquè sí que hi ha més naus buides, més masies buides, que la gent va allà i es refugia i ben fet que fan, perquè el que si has d'estar dormint al carrer i tens un espai buit, doncs el que has de fer és entrar i no pot ser, no, és difícil que algú no faci això, no? Per tant, no se'n parla perquè, i a més hi ha un altre cas, hi ha una altra situació molt important aquí, que és el factor de la immigració també, no? És a dir, en aquesta nau probablement la gran majoria de persones que hi havia eren d'origen immigrant, no? I aquí hi ha un altre punt que és aquesta culpabilització i menysteniment de la migració, no? En canvi, a Lleida tenim els temporers que ens van molt bé per acollir la fruita, que ens arribi la fruita a casa nostra, però en canvi pues són persones de usar i tirar, diguem, no? Són persones que les aprofitem per recollir la fruita, però després no van saber res, i gràcies a això tenim la fruita a un preu molt més baix. Si això haguéssim de fer ciutadans nascuts aquí, probablement exigiríem preus més alts i la fruita seria molt més cara. Per tant, aquí hi ha un discurs que és molt complex i molt pervers, diguem, no? Jo penso que la resposta és l'acceptació. O sigui, si volem resoldre la pobresa, el que hem de fer és plantejar-nos què és el que vol fer cadascú, clar, perquè no es resol sola.
És difícil sortir del carrer?
Per sortir del carrer, el que la persona el que necessita és, són dos, ja com dos passos, diguem, no? Primer, el que li proposi una cosa a una persona que està dormint al carrer ha de transmetre, ha de recuperar aquesta confiança que la persona ha perdut, perquè com dèiem abans, quan la persona ha arribat al carrer, aquesta persona ha tingut, ha esgotat totes les opcions que tenia, no? Des de trucar a amics, famílies, etcètera, no? Per tant, tothom t'ha fallat, no? Per dir-ho d'alguna manera, o ningú t'ha pogut ajudar. Llavors el que necessites és primer recuperar aquesta confiança i després un pas que et permeti anar millor, no? Com deien abans, no? Fer un pas, anar a un alberg per tornar al carrer, això no és anar millor, això és anar pitjor, i les persones ho saben i per això no hi van. Ara, si les persones els oferim la solució adient per fer un pas, no estem parlant d'un palau, que a vegades també la gent es pensa que quan algú està al carrer el que li oferim és or, no és això, li estem oferint un lloc per anar a dormir de manera permanent, o mentre ho necessiti, llavors quan això passa la persona sense cap dubte fa el pas, sense cap mena de dubte.
Explica'ns algun cas esperançador, algun cas que demostri que això és possible i que la gent que viu al carrer és perquè no té cap altre remei. Et ve algun al cap després de la teva experiència?
Sí, bueno, jo recordo un cas molt concret un cas recent, diguem, no? D'una persona que porta més de 10 anys al carrer i malgrat les seves dificultats ha anat al pis. Ara mateix tenim una persona que està col·laborant amb la Fundació, que a més està forma part com a persona des de l'equip directiu, que és una persona que durant molts anys va dormir al carrer, allà al costat de la Ciutadella, durant molts anys, i al final a la persona, quan oferien pisos no volia, però quan vam oferir-li el pis de baixa exigència, que és un espai on les persones poden anar i l'únic que es demana és un bon comportament, tu vine quan vulguis, quan ens vam adaptar amb ell, aquesta persona va fer el pas, va venir, i després de venir va anar a un pis, ja està en un pis i està molt bé. I d'aquests casos tenim bastants, és a dir, quan és una persona que estan les seves dificultats i ens adaptem al que necessita, les persones fan el pas sense cap dubte.
I poden reinserir-se a la societat, trobar una feina, estabilitzar-se, és possible?
Bé, aquesta, la dificultat és la feina, no? Potser en aquest cas, primer, que una persona quan ja té l'habitatge és quan pots començar a plantejar-te el seu futur, no? Nosaltres tenim un taller ocupacional perquè les persones com a mínim durant el dia no puguin desenvolupar les seves opcions. La feina seria un punt desitjable, però és complexa en el sentit de que la persona primer s'ha de recuperar psicològicament. Per això és una persona de 50 anys, per exemple, que porta 10 anys al carrer, això vol dir 10 anys amb unes dificultats molt grans, recuperar el món laboral amb les pors que arrossega i el trauma que arrossega és molt complicat, però és que qualsevol ciutadà que estigui 5 o 10 anys sense treballar i amb llar i tot això, que intenti tornar a treballar al mercat laboral, és una complexitat molt gran. Això és una de les coses que s'ha d'assumir a vegades, que hi ha persones que dormen al carrer que el que hem de fer és assumir que potser els hem donat un cop de mà durant la resta de la seva vida, però si evitem que les persones arriben al carrer no caldrà assumir això.
Ferran Busquets, director d'Arrels Fundació, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat avui aquí al Notícies en Xarxa. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia.
Bon dia.
I demà hi tornem, com sempre, a partir de les 7 del matí per explicar més notícies en xarxa, més notícies del territori, més de la nostra realitat. Que vagi molt bé.